en el qual hi participen tots i cada un dels diferents regidors dels diferents grups municipals, dels 21 regidors i regidores, i per tant, amb el conjunt de regidors ocupant els seus escons, si els sembla, iniciaríem aquesta sessió amb el següent ordre del dia. En aquesta part resolutiva, el primer punt de l'ordre del dia seria aprovació de les actes anteriors. En principi, en Junta de Portaveus no s'ha fet esmena, cap aclariment, a cap esmena, a cap qüestió relativa al ple ordinari que va tenir lloc el passat 23 de juliol, ni tampoc a la sessió extraordinària celebrada el passat 30 de juliol. Per tant, si els hi sembla, passaríem a votar l'aprovació d'aquestes dues actes, d'aquestes dues sessions plenàries que es van celebrar durant el mes de juliol, vots en contra de la proposta, abstencions, vots favorables. S'aproven doncs aquestes dues actes per unanimitat dels 21 regidors i regidores i passem al segon punt, que és donar compte a les resolucions d'alcaldia de la número 985 a la 1225. Sí que s'ha fet esment en Junta de Portaveus en relació a un dels decrets que s'han aprovat, durant aquest període de temps entre la celebració dels diferents plenaris. És veritat que hi ha alguna qüestió que properament també els acabarem de resoldre davant dels dubtes d'alguns portaveus que han expressat en relació a algun d'aquests decrets. Per tant, sense més, passaríem al tercer punt de l'ordre del dia, que és donar compte al ple de l'autorització de la compatibilitat d'activitat privada de l'empleat Carlos Núñez Castro. Cedeixo la paraula en aquest cas a la regidora responsable i tinent d'alcalde responsable de recursos humans, la senyora Anna Mármol, perquè faci l'explicació del punt. Quan vulguis, Anna, tens la paraula.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. El passat dia 23 de juliol, la Junta de Govern local va aprovar la compatibilitat de l'empleat municipal, senyor Carlos Núñez Castro, a exercir una segona activitat privada per compte propi, consistent en impartir cursos de formació amb una jornada de 5 hores a la setmana en horari de tarda. Ara el ple es dona per assabentat dels acords de la Junta de Govern local i reconeix la compatibilitat a exercir una segona activitat a aquest treballador. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. No sé si algú vol prendre la paraula en relació a aquest assumpte. Si no és així, donem també, en aquest cas, aquest punt doncs, per explicitat. Per tant, es tractava un punt en el qual no s'ha de votar, senzillament es tracta de donar compte d'una resolució que ha de prendre la Junta de Govern local i, per tant, passaríem al quart punt de l'ordre del dia. En aquest cas, es tracta de rectificar l'errada material de l'acord del ple del 25 de juny de 2024 d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances de preus públics, la número 2, la número 3, la 4 i la 5. Per tal de poder explicar aquest punt de l'ordre del dia, cedeixo la paraula, en aquest cas, a la regidora portaveu tinent d'alcalde, responsable en aquest cas de l'àrea de serveis generals i també d'economia, la senyora Yolanda Rivera, perquè expliqui exactament què és el que estem corregint.
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. El punt que presentem avui del que cal aprovació és una ratificació d'un punt aprovat en el ple del passat 25 de juny d'aquest mateix any i que es deia modificació de les ordenances de preu públics número 2 de publicitat dels mitjans de comunicació locals, la número 3 per la prestació de serveis socioculturals, la número 4 de prestació de serveis públics d'escola Bressol i la número 5 de prestació dels serveis d'escola de música pel curs 2024-2025. Doncs bé, en el contingut de l'expedient hi ha un error material en el que diu que es fa referència en aquestes noves tarifes pel curs 2023-2024, quan hauria de dir pel curs 2024-2025. Per tant, avui acordem ratificar aquest error, donar el tràmit de publicitat indicat en l'acord del mateix ple, que esmena ja amb la incorporació de la correcció que ara avui resolem.
Molt bé, moltes gràcies. No sé si hi ha cap comentari en relació en aquest punt de l'ordre del dia, si no és així, si els hi sembla, aquest sí que és un punt que s'ha de votar per tal de poder corregir aquesta esmena material que ens va passar a tots, els que estem aquí presents també en la votació que vam celebrar el passat 25 de juny de 2024. Per tant, si els hi sembla, vots en contra de la proposta, abstencions, vots favorables, també s'aprova per la unanimitat dels regidors i regidores avui presents a la sala de plens de Cala Alberola. El punt 5è i 6è, tal com hem acordat en Junta de Portaveus, hem arribat a la conclusió que seria interessant de poder fer un debat conjunt, més enllà de que, evidentment, les votacions serien per separat. Els hi llegeixo el títol dels dos acords, el punt número 5, que és aprovar inicialment la modificació de crèdit número 6-2024 del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2024, el punt número 6, aprovar l'expedient i la convocatòria del contracte d'obres de construcció d'un edifici de vestidors serveis i una piscina municipal descoberta al Parc de Colobrers de la població de Castellar del Vallès. Els dos punts, evidentment, estan vinculats, estan connectats, tenen relació, i per això, si els sembla, faríem el debat conjunt. En aquest cas, cedeixo la paraula novament a la regidora, tinent d'alcalde i portaveu de l'equip de govern, a la senyora Yolanda Rivera, perquè faci l'explicació d'aquests dos punts. Quan vulguis, Yolanda.
Gràcies de nou. Doncs, com bé sabeu, el passat mes de juny es va aprovar en aquest ple el projecte Obres de construcció d'una piscina municipal. Com és preceptiu, un cop transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se registrat al·legacions, continuem amb el procediment administratiu corresponent i portem avui a aprovació l'inici de la licitació de les obres corresponents al projecte. Es tracta d'un contracte d'obres de procediment obert i tipus de tramitació ordinària. El pressupost base de la licitació es divideix en dos lots. El primer lot correspon a la construcció del que representa l'edifici de vestidors i serveis, amb un valor estimat del contracte de 1.864.734,25 € IVA inclòs, i un segon lot que correspon a la construcció en si de lo que és el forat de la piscina, de les platges i la instal·lació per un valor estimat de contracte i va inclòs també 1.731.526,92 €. S'estableixen a les clàusules que el lot 1 referent a la construcció dels vestidors ha d'executar en un termini de 12 mesos i el lot 2 referent a la construcció de la piscina en un termini de 9 mesos, amb dos terminis a comptar des de l'acte de comprovació del replanteig i a l'inici de les obres sense opció de pròrroga. Per al finançament d'aquestes obres proposem incorporar crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per despeses generals que va resultar de la liquidació del pressupost 2023, que, si recordeu, va ser aquest romanent de tresoreria de 9.245.000 €. Per aquest motiu, portem també per la seva aprovació a la modificació de crèdit número 6 d'aquest any 2024 per import de la suma d'aquests dos lots, que són 3.596.254 €.
Molt bé, moltes gràcies. Obrim ronda d'intervencions. En aquest cas, deixo la paraula a la portaveu del grup d'Esquerra Republicana, la senyora Dolors Ruiz. Quan vulguis, Dolors, tens la paraula.
Gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. És una llàstima no haver disposat d'un pla d'usos i equipaments esportius actualitzat que justifiqui el tipus d'instal·lacions aquàtiques que vostès construiran. Destinar 3,5 milions d'euros per no fer-ne ús ni 3 mesos l'any, veient com tenim altres espais públics i equipaments, és per reflexionar llargament. Especialment perquè aquestes instal·lacions, quan entrin en funcionament, comportaran més despeses de manteniment, de personal, de llum, d'aigua i altres. Vostès volen fer un projecte d'estiu i nosaltres, l'equip d'Esquerra, sempre hem volgut fer un projecte esportiu. I aquí hi ha una gran diferència. 9 mesos de natació i altres activitats. Vostès ens presenten un projecte amb 4 piscines. Mirin, les de Clapoteig i les d'Esbarjo no els hi discutirem pas avui. Segur que quan faci calor l'omplirem amb persones de Castellar i veïns d'altres municipis. Però a nosaltres ens sobra una, el jacuzzi. És del tot innecessari i tenim l'experiència del que es va tancar a Puigverd per deteriorament. I a nosaltres ens falta allargar el temps d'operativitat d'una altra, la de Carrils. Pensem que és important que es pugui utilitzar més enllà dels mesos d'estiu i segur que els usuaris de Sige que han d'anar a nedar a altres municipis coincideixen plenament amb aquesta informació. El 2019 els vam proposar crear una taula de treball per decidir entre tots com hauria de ser aquesta piscina i l'equip de govern no va voler. El 2021, el Consell Català d'Esport recomanava que la piscina a fer a Colobrers es pogués cobrir i ja ens han dit que ens oblidem que no es farà en molts anys. El 2023 es va aprovar per Junta de Govern Local l'adequació i explanació del solar per la construcció d'una piscina municipal sense demanar la nostra opinió ni necessitar el nostre vot. Ara que ja ho tenen tot empantanegat, ens demanen aprovar la modificació de crèdit per un import de 3,5 milions d'euros per la construcció d'una piscina pels 3 mesos d'estiu, bàsicament lúdica. Els regidors d'Esquerra Castellà, un cop més, sentim que no ens podem fer nostre aquest projecte, tot i haver-ho intentat des del principi, sabent que no es van replantejar el projecte ni quan la sequera impedia omplir piscines i que evidentment no ho faran pas ara que ja tenen tot en marxa. Tanmateix, volem mantenir el compromís amb la ciutadania de treballar per cobrir les necessitats dels castellarens pel que fa a instal·lacions esportives i per aquest motiu ens abstindrem. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions per part dels grups. Deixo la paraula en aquest cas al portaveu del grup de Junts per Castellà, el senyor Joan Juni. Quan vulgui, Joan, tens la paraula.
Molt bé, gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. Bueno, nosaltres sempre hem estat d'acord amb aquesta piscina, ja ho hem fet públic des de sempre, i per tant no tenim cap objecció al respecte. Llavors, el tema d'utilitzar els romanents de l'any passat per poder-ho financiar, una vegada ens ha aclarit que es poden utilitzar i el motiu de com es pot fer, doncs estem totalment d'acord i donarem el nostre vot favorable.
Molt bé, moltes gràcies. Més intervencions per part dels grups. No sé si vol afegir alguna cosa més. Sí? Molt bé. Doncs deixo novament la paraula, en aquest cas, a la portaveu de l'equip de govern i tinenta d'alcalde, la senyora Iolanda Rivera. Obrim, per tant, a ronda rèplica.
Vale, gràcies. Avui el que portem a aprovació és un document tècnic que no deixa de ser la licitació. El projecte el van aprovar al juny. En el ple de juny es van posar sobre la taula totes les opinions de tots els grups que estan avui representats i ja s'han discutit i s'han justificat el perquè d'aquesta piscina, crec que a bastament. A mi em sorprèn que els sembli molt car el pressupost d'una piscina d'estiu, quan el grup d'Esquerra portaven en el seu programa electoral una piscina d'igual tamany amb uns terrenys que no eren propietat municipal. Per tant, en aquest cost li haguéssim hagut d'afegir la compra d'aquests terrenys. Per tant, em sorprèn que els sembli tan car perquè el seu projecte de ben segur que duplicava amb escreix el que presentem nosaltres. I no és cert que l'equip de govern no hagi volgut fer una taula de discussió, perquè li repeteixo com li vaig repetir, crec que va ser en aquesta mateixa sala fa un mes o fa dos mesos. En aquesta sala us van cridar a tots, vosaltres també hi éreu, us vam explicar el projecte que teníem pensat i fruit de les vostres aportacions es van fer modificacions, que torno a recordar, es van ampliar la superfície de vestidors, es va ampliar la superfície de làmina, es va fer la piscina per nedar d'una manera que en un futur pogués ser coberta. Per tant, insisteixen en que no han pogut participar i això no és cert. Per tant, només volia aclarir aquest punt. Gràcies.
Sí, sembla que per la seva mirada vol dir que també vol intervenir. Doncs, per tant, endavant, senyora Dolors Ruiz, portaveu del grup d'Esquerra Republicana.
Gràcies, alcalde. Crec que la regidora es remet a un projecte del 2018 que en el mandat 2023 nosaltres no hem presentat cap projecte de piscina i que s'està remetent a un projecte molt anterior en el moment en què vam demanar seure per replantejar el projecte que actualment estan tirant endavant. Podríem repassar tot el calendari i podríem consultar el plenari del 2019 en què es va acordar que no es faria una taula de treball per parlar de com havia de ser la piscina. Jo només em remeto a les dades que han anat passant sobre el calendari, sobre els plenaris, i evidentment no hem parlat en cap moment de que nosaltres no volíem un jacuzzi. Ens hem trobat ja els forats fets per Junta de Govern local, aplanats els terrenys, i això podran donar compte, podran comprovar-ho. No ens han tingut mai en compte en el moment en què hem dit quin és el mapa d'instal·lacions esportives, quines són les necessitats, quan el Consell Català demanava que s'haurien de fer piscines cobertes a Colobrers, tot això no ho hem discutit. Ens vam abstenir en el mes de juny o juliol, juny diria, I continuem amb aquest discurs. Bàsicament, no hem canviat i no hem parlat més. Gràcies.
Aquest és un projecte que, evidentment, arrenca des de fa molt de temps. Jo recordo que durant el mandat passat aquest era un projecte que l'equip de govern s'havia fixat com una absoluta prioritat de poder desenvolupar i desplegar. El problema que va passar és que va haver-hi una Covid i, evidentment, això va interrompre la possibilitat de poder tirar endavant un projecte en una situació de tal incertesa que ens semblava no massa aconsellable d'abordar una inversió d'aquesta quantia en aquells moments en els que estàvem tancats a casa i que, per tant, es va aturar el conjunt de l'administració, que no s'estaven prestant serveis públics. A mi em semblava en aquest sentit, i així ho va considerar l'equip de govern, i jo crec que també ho varen comunicar tots i cada un dels diferents portaveus municipals, i fins i tot es va comunicar també, en aquest cas, al conjunt de la ciutadania, que aquest era un projecte que a nosaltres ens hauria agradat desenvolupar durant el mandat passat i que no va ser possible. De fet, a finals de mandat, davant una situació en la qual ja s'albiraven horitzons de més normalitat, es va començar a endegar. I, de fet, durant el mandat passat, a finals de mandat passat, ja es va fer aquesta primera fase a la qual feia referència, en aquest cas la portaveu d'Esquerra Republicana, en la qual es van començar a fer els primers treballs per tal de poder acondicionar el terreny en el qual s'havia d'albergar aquesta infraestructura. Jo recordo perfectíssimament, no vaig assistir a la reunió, però sí que recordo la convocatòria i recordo els comentaris de tots i cada un dels diferents regidors que varen assistir, que en aquest cas hem d'agrair d'una manera molt sincera les aportacions que va fer el grup d'Esquerra Republicana i especialment el seu portaveu aleshores, el senyor Rafa Humet, que va qüestionar en aquest sentit quina era la quantitat de metres de vestidor i també de làmina d'aigua, com ha dit abans i ha referit en aquest cas la regidora portaveu i tinent d'alcalde, la senyora Yolanda Rivera. Em semblava absolutament oportú que aquestes aportacions que van fer precisament el seu grup van servir per tal de poder modificar el projecte i fer un projecte que en aquest sentit pogués tenir aquesta vessant esportiva a la qual vostè feia esment, segurament es podria aprofitar molt més, doncs segurament fent una inversió molt més costosa, això també s'ha de tenir present, però a nosaltres ens agradaria també poder destacar en l'aprovació i licitació d'aquestes obres que tenen una quantitat, és que són 3,5 milions d'euros, 3,5 milions d'euros. Aquest Ajuntament, disculpin, l'any 2008 estava en fallida tècnica i ara ens podem permetre, en aquest cas, fer una inversió de 3,5 milions d'euros per una infraestructura que segurament, i estaríem tots d'acord, és de les més demandades que hi ha hagut durant els darrers anys aquí a Castellà, perquè és el gran equipament que falta i sobretot un equipament que més enllà de la seva vessant esportiva, i això és el que volia dir, té una vessant social importantíssima. Una vessant social que, vaja, ja s'ha observat amb el temps, amb la intervenció que es va fer a la plaça Catalunya, amb els Jocs d'Aigua, absolutament necessari i prescindible. No descartem que aquest no només és un equipament de caire esportiu per la pràctica de la natació, sinó que també és un espai de relació, de trobada, de moltes famílies que segurament no tenen l'oportunitat de poder passar les vacances de l'estiu en una segona residència o de fer un viatge i que, per tant, les piscines és un espai de relació especialment en una situació, a més, climatològica, que cada vegada precisament el que aprofitarem més precisament instal·lacions que siguin refugi climàtic com la que estem construint. A mi em sembla que això és pertinent. Nosaltres estem convençuts de la solidesa i de la robustesa del projecte que es va aprovar i que avui passem a licitar i que ens sembla que, a més, és un projecte de futur del municipi, és poder donar compliment a una de les necessitats d'equipament, a més, donant resposta a la ciutadania de Castellà, que així ens ho reclama des de fa molts i molts anys. I, evidentment, fixin-se, perquè de fet em sembla que va ser en el darrer plenari o a través d'alguna pregunta que va formular algun regidor o regidora a l'oposició, a més, el que estem abordant és un problema tècnic, en aquest cas, a la piscina coberta, un problema, en aquest cas, a la coberta. Per tant, escolta, esperem que a finals d'any es pugui estar resolt i que, per tant, l'activitat de piscina coberta es pugui continuar realitzant en el lloc on s'està realitzant en aquests moments, que és en el complex Puigverd, i que, per tant, les dues activitats són absolutament compatibles, sense descartar, a més, per al sistema constructiu pel qual s'optarà aquesta piscina descoberta, que també es pugui cobrir i que, per tant, també pugui ser compatible en un futur amb l'activitat que, malauradament, ara s'ha suspès, però que esperem que es pugui reprendre a principis del mes de gener de piscina coberta al complex Puigverd. Jo crec que que és un bon projecte, ens hem de felicitar. Ens hem de felicitar també de tenir aquesta robustesa econòmica per abordar una inversió d'aquest calibre, perquè em sembla que és importantíssima. És diguem-ne, una feina que a mi m'agradaria en aquesta licitació agrair especialment als serveis jurídics de la casa, perquè és una licitació a la qual no estem acostumats i que hi ha treballat moltíssima gent, evidentment a tot l'equip tècnic també de la casa, per tal de poder tirar endavant doncs això, amb unes obres i una inversió que jo crec que són de futur i que són imprescindibles pel nostre municipi. Molt bé, doncs si els sembla passem a la votació d'aquest punt. Estem fent referència en aquest sentit al punt cinquè. En primer lloc, aprovar inicialment la modificació de crèdit número 6/2024 al pressupost de l'Ajuntament de l'exercici 2024. Vots en contra, abstencions, s'absté en aquest cas el grup d'Esquerra Republicana i la CUP. Vots favorables, la resta de grups voten favorablement, ara toca Castellà, Junts per Castellà i l'equip de govern. Punt sisè, aprovar l'expedient i la convocatòria del contracte d'obres de construcció d'un edifici de vestidors, serveis i una piscina municipal descoberta al parc de Colobrers de la població de Castellà del Vallès. Vots en contra de la proposta, abstencions, es torna a abstenir el grup de la CUP i el grup d'Esquerra Republicana, vots favorables, tornen a votar favorablement el grup d'Ara Toca, Junts per Castellà i també l'equip de govern. Passem, si els sembla, doncs, al punt setè. En aquest cas es tracta de donar compte de l'esmena de l'errada material de l'acord del ple del 30 de juliol de 2024 de l'aprovació inicial d'obra municipal del projecte executiu de reforma de l'Institut Escola Sant Esteve. Cedeixo la paraula en aquest cas al regidor responsable d'Urbanisme i tinent d'alcalde, el senyor Joan Creus, perquè faci l'explicació en aquest cas del punt. Quan vulguis, Joan, tens la paraula.
Moltes gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Bé, com vam avançar a comissions informatives, aquest és un error material en la transcripció de la referència de l'acord quan es va publicar. De fet, es va publicar el codi correcte, simplement feia referència a un acord que no era i simplement aquesta errada material la portem a coneixement del ple.
No sé si hi ha més intervencions en relació a aquest punt. A mi sí que m'agradaria una precisió, en aquest cas dirigida al senyor secretari de la Corporació. Aquí posa donar compte de l'esmena de l'errada material. Jo entenc que seria rectificar l'esmena material. No s'ha d'aprovar, per tant, si és donar compte, tal com apareix en l'ordre del dia. Corregir. Val. Per tant, senzillament es tracta de donar compte i no s'ha de fer la rectificació de l'errada material com hem fet en aquest cas amb les ordenances i preus públics. Doncs, si els sembla, aquest seria un punt que, si no volen intervenir en aquest cas cap dels regidors o portaveus assistents a la sala de plens de Cala d'Alberola, doncs passaríem en aquest cas als assumptes sobrevinguts. El senyor secretari m'informa que sí que hi ha un assumpte sobrevingut, que s'ha passat amb l'urgència que toca també, en aquest cas, els diferents grups municipals amb representació al plenari. Es tracta, en aquest cas, de la licitació d'un altre projecte que hem de licitar, en aquest cas, el projecte de la piscina descoberta d'estiu a la zona del Parc de Colobrers. En aquest cas, té a veure amb aquest donar compte de l'esmena d'errada material, perquè el que fem en aquest sentit és la licitació del projecte executiu de reforma de l'Institut Escola Sant Esteve i per tal de poder primer tenir el debat en relació a aquesta qüestió, si els sembla, passaríem a votar l'urgència del tema. Molt bé, vots en contra de l'urgència, abstencions, vots favorables a l'urgència, per tant s'incorpora el punt dins de l'ordre del dia d'aquesta sessió plenària ordinària del mes de setembre. I ara sí, cedeixo la paraula novament al regidor responsable de l'àrea d'urbanisme, al tinent d'alcalde, el senyor Joan Creus, perquè expliqui aquesta licitació. Quan vulgui, Joan, tens la paraula.
Moltes gràcies de nou. Bé, seguint el fil del darrer ple extraordinari del 30 de juliol, el que donem és trasllat, no?, del projecte que vam aprovar llavors en forma de licitació. Per tant, totes les qüestions tècniques que impliquen, no?, aquesta licitació són les que estaven a la memòria, estaven al projecte. Les qüestions més rellevants que han passat des de llavors fins ara és que en data 23 de setembre es va resoldre el contracte anterior de mutu acord. Era el pas previ que alliberaria, no?, la situació per poder fer una nova licitació. De fet, aquesta va ser una negociació que vam dur des del mes de febrer, amb total coneixement del Departament d'Educació. Vam traslladar Llavors, la situació que hi havia i que feia que el contracte inicial doncs, no era viable i el ple extraordinari, evidentment, va facilitar que aquest context es facilités i ara mateix podem tenir ja la resolució per tal de portar avui a l'aprovació de la licitació. Com deia l'alcalde, com deia la regidora, en aquest ple portem no, dues licitacions que la suma de les quals fa que probablement o segurament sigui el ple en el que s'aprova doncs, un import més gran no, d'inversió pública al nostre municipi en la història de la democràcia i, per tant, diríem que tota la història. Aquest és un projecte que pel seu cost no, són 3.361.000 euros més IVA, és un projecte llargament reivindicat i llargament lluitat per la comunitat educativa, sempre amb recolzament, amb el suport d'aquesta corporació i també de la mà del Departament d'Educació. Com saben, nosaltres vam proposar al Departament d'Educació, en aquell moment el director general era el senyor Cambrai, qui va ser després conseller, i allà vam iniciar no, el fet d'avançar a l'import d'aquesta licitació. Han passat moltes coses pel camí, però el compromís va ser ferm i donada la situació de nova licitació, hem aconseguit també amb el Departament d'Educació que es mantinguin els acords dels anteriors convenis. En qualsevol cas, ha sigut un treball que també s'ha dut de la mà dels diferents consells escolars duts a terme a l'Institut d'Escola Sant Esteve. Per tant, és una situació que hem hagut d'accelerar de manera extraordinària. Bona mostra d'això va ser el ple extraordinari del dia 30 de juliol i també justament aquesta necessitat de portar-ho el més aviat possible amb totes les garanties tècniques, però el més aviat possible avui, el fet que a data d'avui l'haguem rebut tant l'equip de govern com hem donat trasllat als grups municipals. Val? Per tant, lamentem que haguem hagut de recórrer que sigui un punt sobrevingut i que haguem fet un ple extraordinari, però evidentment el bé comú és superior i creiem que per responsabilitat i amb tota la confiança a l'equip tècnic i jurídic, aquí aprofito per donar les gràcies i l'enhorabona per haver-ho aconseguit en unes dates també complicades. No? Hem tingut tècnics i juristes treballant de valent també el mes d'agost i bé, anem amb una licitació que trasllada fil parlant del que ja vam tractar en el projecte, en el ple extraordinari, no? En l'aprovació del projecte i que, per tant, simplement explicaré el valor estimat del contracte. Estem parlant del que deia, 3.361.176 euros, que amb l'IVA se'n va als 4.067.000 euros, per tant, veiem que la magnitud del contracte doncs, és superlativa i simplement portem a aprovació aquest expedient. Moltes gràcies.
Molt bé. Intervencions per part dels grups. Molt bé. A mi, en aquesta suma d'agraïments, jo crec que també, no crec que ens estiguin escoltant en aquests moments, però m'agradaria fer un agraïment també al Departament d'Educació, perquè em sembla que també han demostrat la seva voluntat durant tot aquest procés de tirar endavant amb aquestes obres. Penseu que això significa aquesta modificació del projecte, que atenent al criteri del conveni que en el seu dia es va aprovar, l'Ajuntament assumia el 10% del cost total de les obres, la seva direcció d'obres i diguem-ne tot el tràmit administratiu, que això també significa moltes hores de molts treballadors de la casa que han estat doncs, invertint per tal de poder dur a terme doncs, aquests plecs i aquestes clàusules que acabem aprovant per poder fer la licitació. I evidentment el Departament d'Educació doncs, ha hagut de fer els seus corresponents aprovacions en Consell de Govern de la Generalitat per tal de poder donar tràmit al que ara mateix passem a aprovar. Jo crec que també des de l'Ajuntament jo crec que és important deixar-ho clar, això significa una millora educativa importantíssima pel conjunt del municipi. assumint també aquest principi de subsidiarietat i assumint també que en aquesta governança en matèria d'educació els ajuntaments tenim molt a dir, tenim molt a col·laborar i jo crec que estem demostrant que estem a l'alçada de les responsabilitats que ens pertoquen també com a administració de proximitat en la gestió dels serveis públics i per tant doncs, jo crec que aquí és un bon acord, és una bona licitació i ara el que hem de garantir és que no quedi deserta i que per tant les obres puguin començar tan aviat com sigui possible i que aquesta reforma ampliació, perquè és una reforma però també és una ampliació de l'Institut Escola Sant Esteve per valor total de més de 4 milions d'euros es pugui de terme en els terminis previstos perquè la comunitat educativa ha hagut de tenir molta paciència, especialment l'Institut Escola Sant Esteve, amb tota la seva direcció, però també amb tots els seus alumnes, amb tot el seu claustre de professors, amb totes les persones que hi treballen allà, que la veritat és que estan desitjant que ja sigui una realitat aquest projecte i que per tant doncs, puguin tenir un centre que estigui a l'alçada dels professionals que ja hi treballen. Doncs molt bé, si els hi sembla, passem doncs, a la votació, en aquest cas, de la licitació d'aquest contracte, d'aquest expedient de licitació de l'Institut Escola Sant Esteve. No, ja l'hem votat, no, l'urgència? No l'hem votat, l'urgència? Ah, val. Doncs jo diria que hem votat l'urgència. Sí. Sí, no? Vale, vale. Si no, com que avui tenim una televisió aquí en el plenari, demanaríem com els àrbitres de futbol que vagin a veure el VAR, no? Que facin així, anem a veure el VAR, jo diria que sí que hem votat l'urgència, per tant, votar l'urgència, ens reafirmem, per tant, és penalti, aviam, no. Vots en contra de la licitació de l'Institut Escola Sant Esteve, abstencions, vots favorables. Per tant, s'aprova aquest punt de l'ordre del dia, la seva urgència, però també el seu contingut, i per tant, finalitza aquesta part resolutiva d'aquest ordre del dia, d'aquesta sessió plenària del mes de setembre, i passem, en tot cas, en aquesta part deliberativa i de control, per tant, l'apartat en el qual tenen protagonisme les mocions, i la primera d'elles és una moció que ens presenta el grup municipal de la CUP, que porta per títol moció per l'establiment de clàusules lingüístiques per a les subvencions i els contractes públics, i que entenc que defensarà la regidora i també portaveu, en aquest cas, del grup de la CUP, la senyora Marga Unzins. Quan vulguis, Marga, tens la paraula.
Bon dia, gràcies. Primer de tot, hi ha una esmena que s'ha pactat amb l'equip de govern i que ja l'entraré oficialment per registre. Llavors, jo crec que bueno, jo el que estava disposada a fer era fer un argumentari general, no llegir tota la moció perquè jo crec que ja la té tothom i és absurd, però sí que potser cal incidir en el punt que s'ha esmenat, que és el segon punt, que dirà constituir una taula pel català, tal i com ja tenen a d'altres municipis, perquè treballin en aquesta direcció, amb propostes de les diferents entitats de la ciutat i amb diferents grups de treball, on, entre d'altres, es puguin dissenyar mecanismes de seguiment de casos de discriminació lingüística. Taula que creiem d'una gran importància i que pot ser l'origen d'una regidoria de política lingüística per afavorir i fomentar el coneixement i ús social del català. Dit això, l'argumentari de la moció seria que la llengua catalana és un element distintiu de la cultura i la vida catalana. Després d'anys de persecució, la llengua no està plenament normalitzada i el seu ús social està en retrocés, especialment entre els joves. Entre el 2007 i el 2022 ha passat d'un 43 a un 25%. Cal protegir els drets dels catalanoparlants. Hi ha un augment de les denúncies per discriminació o racisme lingüístic, especialment en el sector públic, segons informes de la Plataforma per la Llengua. Davant aquesta disminució de l'ús social del català i els casos creixents de discriminació lingüística, es fa més palesa que mai la necessitat de protegir-la i promoure-la, especialment en l'àmbit públic. Sabem que l'Ajuntament té un reglament d'ús de la llengua catalana, però és de l'any 95 i, com acabem de comentar, ha canviat molt la situació sociopolítica d'ençà. La moció insta l'Ajuntament de Castellà a que en el marc d'aquest reglament i de la Llei de Política Lingüística de la Generalitat implementi una sèrie de mesures per fomentar la normalització del català i assegurar el seu ús en les institucions i serveis municipals. Aquestes mesures serien promoció de la llengua, és a dir, campanyes de sensibilització sobre la importància del català i fomentar la participació ciutadana, constitució de la taula del català tal i com ja hem comentat, no cal que ho torni a llegir, i després, i important, criteris lingüístics en contractes i subvencions. S'ha de garantir que totes les empreses, contractistes i beneficiaris de subvencions compleixin amb l'ús del català en la comunicació, documentació i atenció al públic. Aquestes mesures busquen revertir la tendència de retrocés de la llengua catalana, assegurar els drets lingüístics dels catalanoparlants i fomentar la normalització del català en tots els àmbits de la vida pública i comunitària. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Si li sembla, per part de l'equip de govern, al qual vostè ja ha avançat també que s'han introduït una sèrie d'esmenes, defensarà el punt de vista de l'equip de govern la regidora portaveu, tinent d'alcalde, la senyora Yolanda Rivera. Quan vulguis, Yolanda, tens la paraula.
Gràcies de nou. Crec que no m'equivoco si afirmo que tots i totes les presents avui aquí estem d'acord en que defensar la llengua catalana és essencial per preservar la identitat cultural i històrica d'un poble, del nostre poble. El català no és només un mitjà de comunicació, és un vincle que uneix generacions i transmet valors, coneixements i tradicions. A més, en un món cada vegada més globalitzat, més tecnològic, més, com ho diria, més TikToker, protegir la diversitat lingüística és vital per garantir la riquesa cultural. Per aquest motiu, volem agrair al grup proposant de la moció la seva predisposició a modificar la mateixa per convertir-la en una moció en positiu, en una moció constructiva, en una moció que ens convida a tots i a totes a seguir treballant per la nostra llengua, per la llengua catalana. I per això, amb el nostre vot favorable, volem confirmar el nostre compromís amb la llengua catalana. Els acords de la moció no són uns acords que ens agafin de nou, que ens obliguin a fer coses diferents. Són uns acords que venen a reafirmar que no ens despistem i no ho farem. Com el propi text de la moció indica, aquest Ajuntament disposa d'un reglament d'ús de la llengua catalana aprovat el mes de desembre de l'any 1995, on justament estableix el català com a llengua per les seves tasques i relacions tant a l'organització municipal com amb la relació amb altres administracions o persones. La moció planteja quelcom que està recollit en el reglament, i és que l'Ajuntament ha de fomentar la normalització de l'ús del català en totes les activitats mercantils, publicitàries, culturals, associatives, esportives i de qualsevol altra mena d'àmbit municipal. Després d'aquest precepte, se'n deriva doncs, que la publicació setmanal d'aquest Ajuntament, l'actual, sigui exclusivament en català, que les xarxes socials siguin exclusivament en català, una programació de ràdio exclusivament en català, una web en català, etc. Segons el reglament, les tasques que realitzin per impulsar institucionalment la normalització lingüística al municipi se n'ocupa el Centre de Normalització Lingüística Servei de Català. És per això que ens posarem en contacte amb el centre per impulsar de manera conjunta la taula del català. Ens sentim a més molt còmodes votant a favor d'una moció que demana a l'Ajuntament assegurar-se del compliment dels criteris lingüístics en la contractació pública. I és que, com a resultat de la implantació del reglament, l'Ajuntament de Castellà inclou en tots els plecs administratius, en els que hem aprovat avui també, la clàusula 29, que fa referència a les obligacions de l'empresa contractista. I que, ho llegeixo, l'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'administració de l'Ajuntament derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractades han d'emprar almenys el català en els retos, publicacions, avisos, etc. L'empresa contractista ha de lliurar els treballs d'objecte del contracte almenys en català, etc. L'empresa contractista assumeix l'obligació de destinar a l'execució del contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar-se que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català i així successivament. Per això el nostre vot ha de ser favorable.
Moltes gràcies, regidora. Més intervencions? Sí, té la paraula per part del grup de... És que no sé. Primer Esquerra Republicana, si els hi sembla, amb el seu permís. En aquest cas, la portaveu del grup d'Esquerra, Dolors Ruiz, té la paraula, que en vulguis, Dolors.
Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda novament. Evidentment, l'equip d'Esquerra votarem a favor d'aquesta moció i esperem que les accions a les que avui ens comprometem s'incorporin d'immediat, no tan sols en els contractes que avui han sortit a licitació, sinó també en els propers mesos s'aprovaran ordenances municipals, taxes, preus públics pel 2025. És una oportunitat doncs, per incloure aquestes clàusules en tots aquells reglaments que impliquin subvencions i contractes municipals, si ja no ho fan. A més, tal com assenyala la regidora Oncins, aquest Ajuntament no compta amb una regidoria política lingüística, però sí, ja ho ha dit la regidora, la Yolanda, que sí tenim un reglament municipal d'ús de la llengua catalana al nostre Ajuntament. Però en el seu article 23 no l'estem complint. Doncs aquest article especifica que ha d'existir una comissió de seguiment interdepartamental que us reunirà almenys dos cops a l'any i que ha d'estar formada necessàriament per alcalde i regidors també dels grups que no estan a govern, pel secretari, el responsable del Centre de Normalització Lingüística, etc. Aquesta comissió doncs, ha de fer la revisió del reglament i atribuir a una comissió tècnica les funcions d'informació, seguiment i impulsió de la normalització lingüística al nostre municipi. Per tant, els regidors d'Esquerra Castellà demanem que es revisi el reglament municipal d'ús de la llengua catalana i s'incorporin al mateix els compromisos que avui prenem respecte a aquesta moció i esperem també que a la següent que es debatrà tot seguit. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies. Ara sí, el senyor Lluís López, regidor del grup de Junts per Castellà, té la paraula, com vulguis dir-vos.
Gràcies, alcalde, bon vespre. Doncs bé, nosaltres tenint en compte que també presentem una moció en aquesta línia, no podem menys que donar el nostre ple suport a aquesta moció que presenta la CUP. Tots els acords que presenten són evidentment benvinguts, ja que apel·leixen la necessitat de foment de la llengua i qualsevol ocasió com aquesta és bona per actuar en la seva defensa. Incidint en el detall de la constitució d'aquesta taula pel català, hem de dir que a nosaltres ens sembla especialment adient disposar d'una eina com la que es proposa o com a mínim acceptar que ens cal una eina, sigui aquesta o sigui una molt semblant. Com deia, doncs nosaltres votarem a favor. Gràcies.
Sí. Vols dir alguna cosa, Miquel? Sí, Miquel Vilanova, regidor portaveu del grup Ara Toca Castellà, té la paraula quan vulguis.
Moltes gràcies, alcalde. Bona tarda a tothom. El grup municipal d'Ara Toca Castellà reconeixem el català la importància i transcendència com a element identitari i cultural del nostre poble. Estem d'acord en la importància de promoure campanyes de sensibilització com la llengua catalana, especialment entre els joves, amb l'objectiu de fomentar la seva participació activa i en la defensa i promoció. Calen estratègies efectives que impliquin a les escoles, entitats i joves amb un enfocament innovador i atractiu. Ens comprometem a garantir que els criteris lingüístics siguin un element central a la concessió de contractes i subvencions i volem assegurar-nos que totes les empreses contractistes reflecteixin un compromís amb la llengua oficial a Catalunya. Això inclou no només l'ús del català en la documentació i comunicació, sinó també la capacitació del personal per a l'atenció del català. Ara toca, evidentment, votarà a favor. I hi ha algun punt, amb alguna explicació que havia donat la CUP, que no estàvem massa d'acord, perquè no creiem que castellà no són majoritaris els problemes amb el castellà. És una convivència que tenim, que esperem i desitgem que tots, sense obligacions i sense pressions, tots col·laborem i entre tots puguem tindre un català i una societat millor. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies i també reclamava poder participar en aquest cas novament la Marga Oncins, que ha estat l'impulsora d'aquesta moció per part del grup de la CUP. Quan vulguis, Marga.
Bé, gràcies a tothom, evidentment, pel suport. Un parell de coses. Voldria contestar al regidor senyor Miqui Vilanova. No estem parlant de problemes català-castellà. No és que hi hagi problemes, és que el català està desapareixent. Vull dir, no és que hi hagi confrontació entre persones catalanoparlants i castellanoparlants, això aquí no és això. Senzillament que cada vegada s'utilitza menys. Llavors, jo el que voldria demanar és Veig que tots i totes estem a favor del català i de la seva importància. Si us plau, no canviïn de llengua davant d'un castellano parlant que els entén en català, perquè és el pitjor favor que li podem fer a la nostra llengua. Si jo estic parlant amb una persona que m'entén en català, no canvio, si us plau. De la mateixa manera que jo no demanaré mai que em canviïn el català, si estan parlant en castellà, no canviem nosaltres, no ens subordinem d'aquesta manera. I en segon lloc, també voldria comentar una qüestió que ens preocupa, i és que passejant pel poble cada vegada més hi ha negocis nous retolats exclusivament en castellà. I crec que això és una de les coses que hauríem de també estar molt atentes. Gràcies.
Molt bé. Jo crec que sempre poder tenir aquest espai de trobada per tal de, no, aquesta taula que proposa el grup de la CUP segur que serà molt enriquidor. Jo en tot cas dir-los que per primera vegada a la història, i a mi em sembla que això és important, és rellevant, i jo crec que ho hem de tenir present en aquest debat perquè no ha aparegut, per primera vegada a la història hi ha un govern de la Generalitat de Catalunya que té una conselleria de política lingüística al capdavant de la qual hi ha el senyor Francesc Xavier Vila, Francesc Xavier Vila. Jo crec que en aquests moments no tinc clar que hagi fet ja la primera compareixença en comissió al Parlament de Catalunya. Estarem atents en aquesta compareixença perquè en aquesta compareixença és quan el conseller explicita quines són les línies de treball, els eixos a desplegar durant el present mandat i el present legislatura, en la qual n'estic absolutament convençut tindrem un paper importantíssim als ajuntaments, les administracions locals, i que per tant, evidentment, no és que aquí haguem de fixar una estratègia només a nivell local, sinó que aquesta ha de poder estar coordinada precisament en aquests moments en els quals se li ha donat el màxim rang en un govern de la Generalitat a una conselleria de política lingüística, que jo crec que és una molt bona notícia per tal de poder desplegar i coordinar interdepartamentalment doncs això, no? Que no se'ns vulnerin els nostres drets lingüístics, que em sembla que aquest hauria de ser el principal objectiu que hauria de tenir aquesta conselleria i que aquest Ajuntament també es compromet a que els ciutadans i ciutadanes de castellà no sentin els seus drets lingüístics vulnerats. Molt bé, doncs si els sembla, passem a la votació d'aquesta moció presentada per la CUP. Moció per l'establiment de les clàusules lingüístiques per les subvencions i els contractes públics. Vots en contra. Primer, incorporació de les esmenes. Si els sembla, votem si s'incorporen o no aquestes esmenes que han estat degudament pactades, consensuades i que farà arribar en aquest cas la portaveu, doncs perquè així consti. D'acord? Vots en contra, abstencions, vots favorables, s'aprova per part de tots els grups. Passem ara al contingut de la moció. Vots en contra de la moció, abstencions, vots favorables, s'aprova en aquest cas per unanimitat la moció. I passem a la segona, que té un objecte relativament similar, sembla que tingui certa continuïtat també en relació al tema que hem estat debatent ara fa uns moments amb la moció de la CUP. Es tracta de la moció presentada pel grup municipal de Junts per Castellà, que porta per títol moció de suport a la declaració de Prada, i que en exposarà els motius de la moció el regidor que abans ha intervengut en la moció prèvia, el senyor Lluís López, per part del grup de Junts per Castellà. Quan vulguis, Lluís.
Gràcies de nou, alcalde. Bé, m'agradaria començar aquesta intervenció fent referència a una notícia que acaba de sortir del forn, i és que diversos mitjans, diversos diaris han publicat que el Consell d'Europa retreu a Espanya la imposició d'un 25% de castellà a l'escola i a més critica la manca de l'ús del català a la justícia, a l'ensenyament i a la sanitat. Un informe del Comitè d'Experts sobre la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries del Consell d'Europa, publicat aquest dimarts, mostra una profunda preocupació per la sentència del Tribunal Superior de Justícia que imposa aquest 25% de mínim del castellà a les aules. Critica també la manca d'ús en àmbits de l'administració pública, com la justícia o la sanitat, com deia, i en aquest sentit considera que l'Estat està incomplint amb diferents parts dels tractats europeus. Sense voler estendre'm massa, sí que apuntaré que l'informe recorda que obligar a totes les escoles a fer almenys un 25% de classe en castellà és contrari a l'article 8 de la Carta, que fa referència al dret a rebre l'ensenyament amb la llengua minoritzada o regional. I lamenta que l'educació... Perdó, perquè m'ha marxat de la pantalla ara mateix... la meta que l'educació secundària no s'imparteixi sempre en català, malgrat que teòricament es manté el principi que sigui la llengua vehicular per a tots els nivells educatius. Pel que fa a l'àmbit judicial, la situació també és molt crítica perquè només el 7% de les sentències s'emeten en català i, a més, alerta que molts ciutadans i ciutadanes encara creuen que parlar català en un tribunal o utilitzar-lo en documents judicials els pot perjudicar. Més greuges que recull l'informe del comitè alerta que més del 60% dels funcionaris de l'Estat que treballen a Catalunya no parlen català o que només un 10,6% de les etiquetes dels productes que es venen són en català. Aquests són només algunes pinzellades que recull aquest informe. Doncs bé, davant aquesta realitat, un grup de 27 persones vinculades a la política que han estat conselleres i consellers de cultura, d'ensenyament o alts càrrecs de govern de diferents partits polítics de tots els països catalans van signar el passat 22 d'agost a Prada de Conflent, al marc de la Universitat Catalana d'Estiu, una declaració en què demanen de superar la minorització de la llengua catalana. La informació més detallada la podeu trobar a declaraciodeprada.cat. La moció que nosaltres presentem proposa els següents acords, aprovació en aquest ple, i que es posem resumidament, no els llegirem íntegrament, i diuen: primer, manifestar el suport explícit de l'Ajuntament de Castellà del Vallès a la declaració de Prada i les accions que s'hi proposen. Segon, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i les altres institucions competents a aplicar amb fermesa les mesures proposades. Tercer, continuar amplificant la promoció de l'ús del català en tots els àmbits d'actuació municipal a Castellà del Vallès. Quart, convidar a totes les entitats del municipi a utilitzar el català. Cinquè, demanar, tal com ens indica la Llei de Política Lingüística, que la senyalització, els cartells d'informació i els documents d'oferta dels establiments oberts al públic han de ser redactats com a mínim en català. I últim, donar trasllat d'aquests acords a la Generalitat de Catalunya, als ajuntaments de la comarca, a la Universitat Catalana d'Estiu, a la Plataforma per la Llengua i a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidor. Per part de l'equip de govern defensarà la posició, en aquest cas, la regidora d'Educació, entre moltes altres coses, també tinent d'alcalde, en aquest cas, l'Anna Riera. Quan vulguis, Anna.
Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. No m'estendré massa perquè entre la moció presentada abans per la CUP i tots els comentaris de tots els regidors, sobretot amb el que ha fet referència a la regidora Yolanda Rivera i també algun apunt que ha fet l'alcalde, afegir només que estem plenament d'acord amb la declaració de Prada signada pels 27 exalts càrrecs de tots els territoris i donem el nostre suport a la llengua catalana. El retrocés de l'ús social del català, ja s'ha dit, sobretot entre la població més jove, no només ens ha de preocupar, sinó que a més ens ha d'ocupar. Ens cal fer servir i potenciar la llengua en tots els àmbits, a les administracions, com ja s'ha dit, però sobretot als ciutadans i entitats perquè s'impliquin activament. Ens cal promoure l'ús del català en l'educació, als mitjans de comunicació, l'administració i a la vida quotidiana. Ens cal protegir i fomentar la llengua catalana, ja que és un element clau de cohesió social. És evident que el català és la llengua pròpia, la vehicular, i l'hem de defensar i l'hem de promoure. Considerem que és essencial per a la preservació de la nostra identitat cultural i lingüística. I tal com ens indica la nova consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, i el nou conseller que apuntava l'alcalde de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Francesc Xavier Vila, hem de blindar el català i ens calen canvis d'actitud i implicació per part de tothom per millorar aquesta situació actual. Reconeixem la importància de garantir els drets lingüístics a tots els àmbits de la vida pública i privada. Per tant, ens posicionem favorablement a aquesta moció de la promoció i la defensa del català. Així doncs, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Gràcies, regidora. Intervencions per part del grup d'Esquerra. Cedeixo la paraula a la seva portaveu, la senyora Dolors Ruiz. Quan vulguis, Dolors.
Gràcies, alcalde. Primer de tot, dic que aquesta moció que votem és una modificació de la primera que es va presentar.
Explicarem les esmenes.
Sí, la declaració de Prada mereix un suport unànime del nostre consistori i que la primera versió de la moció de Junts contenia dos acords que desentonaven amb l'esperit de la declaració de Prada, doncs parlaven d'obligar. I tots sabem que ningú ha estimat mai ni a una persona, ni a un país, ni a una llengua per obligació. Per això la declaració de Prada no parla d'obligar i sí que parla de conscienciar, col·laborar, teixir xarxes, oferir punts de trobada per tal d'aconseguir que cada dia més persones s'estimin, valorin i facin servir el català a tots els espais. La declaració recorda que tots nosaltres, persones i entitats, hem d'assumir que som responsables si el català desapareix. Reivindica que les entitats de qualsevol tipus, socials, culturals, esportives, científiques, lúdiques, s'han de comprometre amb la llengua i l'han de fer servir a les seves activitats i comunicacions, comunicar sempre en català. I que particularment hem d'exercir en plenitud els nostres drets lingüístics com a usuaris, consumidors, clients o pacients. Arreu hem de poder ser atesos en català. Per tant, donar suport a la declaració vol dir comprometre'ns a posar de la nostra part per preservar el català, per despertar la sensibilitat lingüística i fomentar el respecte i l'amor pel català. No és el mateix obligar a les entitats a utilitzar la llengua que convidar-les a utilitzar-la. I un cop ratificat això, podem dir que la moció respecta l'esperit de la declaració de Prada, una declaració a la que el grup d'Esquerra Castellà donem un sí amb accent. Gràcies.
Sense accent seria condicional. Molt bé. Més intervencions? No? Li sembla... Ai, sí. Ah, sí, Miquel. Marga, no has de dir res. Val. Doncs sí, passem al senyor Miquel Vilanova, portaveu del grup. Ara toca castellà, quan vulguis, Miquel.
Moltes gràcies, alcalde. Ara toca castellà, reafirma el seu suport a la declaració de Prada i a la necessitat d'actuar amb determinació per preservar i promoure el català. Aportarem les nostres idees i iniciatives per enriquir aquesta moció i assegurar-nos que el català tingui un futur vibrant i sostenible a Castellà del Vallès i a tot Catalunya i més enllà. Sempre estic molt d'acord amb la Dolors, amb el que ha dit ara, amb la portaveu d'Esquerra, de que obligar no cal, jo crec que podem ajudar i podem oferir i que la gent es practiqui, parli el català i fent-lo servir des de totes les entitats. Jo crec que podem ajudar l'idioma a no perdre'l, que s'està realment en crisi. Gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies per les intervencions. Em fan notar que, evidentment, tal com ha aparegut en el debat de la moció, s'han de votar primer les esmenes, per tant, votem les esmenes, vots en contra de les esmenes, abstencions, vots favorables, s'aproven les esmenes per unanimitat. Passem ara sobre el contingut de la moció, vots en contra de la moció, abstencions... Vots favorables, s'aprova també aquesta moció per unanimitat dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Castellà del Vallès. Passem al punt 11è. En aquesta part deliberativa i de control es tracta, en aquest cas, d'una moció presentada pel grup municipal de Junts per Castellà que porta per títol moció per implementar un pla director per la infraestructura verda del nucli urbà. Cedeixo la paraula, en aquest cas, al regidor portaveu del grup de Junts per Castellà, el senyor Joan Juni. Quan vulgui, Joan.
Gràcies, alcalde. Bon vespre de nou. Bueno, passaré a llegir la moció. La moció porta per títol implementar un pla director per la infraestructura verda del nucli urbà. El contingut de la moció diu: la temperatura mitjana mediambiental està pujant de manera constant a Catalunya a causa del canvi climàtic. Molts estudis han demostrat la capacitat dels arbres per regular i reduir l'impacte del canvi climàtic a les zones urbanes i els experts recomanen el desenvolupament de zones d'arbrat a la via pública de pobles i ciutats com un pal·liatiu davant d'aquest problema. Ja que a les alineacions d'arbrat es poden registrar reduccions de la temperatura en èpoques de calor fins a 8 graus, creant petits microclimes. L'arbrat és un element essencial de la trama urbana amb molts beneficis per la ciutat de caràcter ambiental, social, paisatgístic, ecològic i econòmic. Aporten beneficis per la salut i benestar a tota la comunitat i, per tant, augmentar i millorar els entorns naturals urbans és una bona pràctica municipal que millora la qualitat de vida de la ciutadania. Segons la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació, els arbres urbans, que de vegades només valoren per la seva ombra o perquè donen un toc de color a l'asfalt urbà, són un element essencial per a la ciutat. També assegura que els arbres urbans poden proporcionar beneficis que tenen un retorn d'unes 2 i 3 vegades el que costa la inversió en planificació i manteniment. Estem convençuts de la importància de l'arbrat per la salut de la ciutat i dels seus habitants i també pels entorns naturalitzats que cada vegada seran més rellevants. I per això és necessari disposar d'eines que permetin establir criteris i directrius que defineixin l'arbrat urbà com a sistema i estructura, com a element cohesionador per a la ciutat i que la doti amb una eina més per lluitar contra els reptes del canvi climàtic. A més, l'arbrat viari té identitat i valor propis, per la qual que sigui protegit i gestionat en el seu conjunt, posar èmfasis en la necessitat d'assegurar-ne la seva vitalitat i manteniment. I, quan entri en fase de senectut, la reposició per evitar riscos per a la ciutadania, com la caiguda de branques o del propi arbre. La conscienciació i educació en el coneixement i importància de l'arbrat urbà també és molt important i per això també proposem que s'adoptin estratègies per a la ciutadania que participi en la cura de l'arbrat. Els arbres són grans estimuladors de l'activitat física i la socialització, ja que afavoreixen que la gent gran surti al carrer a buscar les zones d'ombra i descans i que els joves i infants en gaudeixin en zones de joc. La incompatibilitat dels arbres amb les zones urbanes és un mite que els grans experts hi han trencat. Els arbres es poden plantar en zones urbanes respectant l'espai i les condicions que l'arbre necessita pel seu desenvolupament. A Castellà hem tingut els últims anys una política de regressió en l'arbrat, com per exemple l'eliminació de tots els arbres del carrer Cerdanyola, tapant després els escocells, la reducció de 100 a 44 arbres a la reforma del carrer Catalunya i la no substitució dels arbres morts en molts punts del municipi. Segurament aquesta política ha sigut per reduir despeses, però, com s'ha demostrat, és una política errònia que ara sembla que des de la regidoria de Via Pública s'està corregint. Un altre problema que hem detectat és que no s'eliminen els rebrots del tronc ni del terra. Aquesta falta de manteniment debilita els arbres i redueixen el seu desenvolupament. Durant la visita que vam fer a la Fira de Smart City l'any 2022, vam presenciar la conferència de l'estand a l'estand de Soriguer sobre la infraestructura verda del nucli urbà, en què el conferenciant explicava un programa desenvolupat pel Servei Forestal dels Estats Units que ja s'ha implementat en alguns municipis i que planifica els diferents tipus d'arbres i determina quina hidratació necessita, quina poda i quin manteniment fisiosanitari preventiu ha de tenir. Aquest programa és el ITRI, que TRI vol dir arbre. El programa ITRI és una col·lecció d'eines d'anàlisi i d'avaluació de beneficis de l'arbrat urbà. Va ser dissenyat i desenvolupat pel Servei Forestal dels Estats Units per quantificar i valorar els serveis ecosistèmics que proporcionen els arbres, com ara l'eliminació de la contaminació, el segrest de carboni, les emissions de carboni evitades i l'escorrentia d'aigües pluvials i molt més. L'ITRI proporciona dades de referència perquè es pugui seguir el creixement dels arbres al llarg del temps i s'utilitza amb finalitats de planificació. Ja incorpora també un enllaç per veure un vídeo d'aquesta conferència, la moció. És per tot això que des del grup municipal de Junts per Castellà es proposa en el ple d'aquesta corporació l'adopció dels següents acords. Primer, s'adopta que l'Ajuntament demanarà un recurs a la Diputació de Barcelona per desenvolupar el Pla Director d'Obert Urbà, una eina de planificació i millora d'Obert Urbà en el municipi que permet diagnosticar l'estat actual i planificar el futur dels espais verds i l'arbrat viari. Segon, el Pla Director d'Obert Urbà recollirà un protocol d'esporga per evitar que aquestes esporgues siguin innecessàries i afavorir el desenvolupament natural de l'arbre. Tercer, el Pla Director d'Obert Urbà sobre la hidratació dels arbres també recollirà el decret de sequera de març del 2023 i que l'ordenança municipal d'estalvi d'aigua en situació de sequera acorda que els recs seran amb aigua regenerada i freàtica, a les noves plantacions de l'arbrat arbústica i reforç a l'arbrat plantat en altres anys. El punt quart incorpora un programa per la gestió de l'arbrat inicialment que també es pugui incorporar en un futur a les jardineres i a les parterres. I com a punt cinquè i últim, incrementar el pressupost municipal a la plantació de l'arbrat viari per poder implementar a nous espais i en projectes de renovació de carrers, així com en els escocells buits del municipi. Ja està.
Molt bé, moltes gràcies. Intervencions per part de l'equip de govern. Cedeixo la paraula al regidor responsable de l'àrea d'espai públic i també de Verd Urbà, tinent d'alcalde, el senyor Pepe Leiva, perquè faci la intervenció i el posicionament per part de l'equip de govern. Com vulguis, Pepe.
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. En primer lloc, voldria agrair al grup de Junts per Castellà la seva predisposició a pactar els acords de la moció. Tal com s'indica en aquest acord, demanarem un recurs a la Diputació per a l'elaboració d'un pla director del Verd Urbà. Actualment en tenim un, però que ja està en desús. Aquesta eina ens permetrà planificar i millorar els espais verds del nostre municipi, a més de diagnosticar-ne l'estat actual i planificar-ne el futur, tant pel que fa als espais verds com al arbrat viari. A més, ens comprometem a incrementar el pressupost destinat a la plantació de l'arbrat viari, amb l'objectiu de plantar arbres en nous espais i en projectes de renovació de carrers, així com els escocells buits del municipi. Això no vol dir que no s'hagin fet inversions prèvies en la plantació de nou arbrat a diverses places, carrer i escoles, però és important seguir avançant. Dit això, és fonamental disposar del pla director del Verd Urbà per optimitzar, visualitzar i prioritzar les actuacions sempre amb un criteri global i adaptat a les exigències del canvi climàtic. És per tot plegat que el nostre vot serà favorable a la moció. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Intervencions per part del grup d'Esquerra Republicana. Té la paraula la regidora, la senyora Susan Galí. Quan vulgui, Susan.
Gràcies, bon vespre. Junts per Castellà presenta avui uns acords que Esquerra ja va proposar fa 6 anys en aquest mateix plenari i el mateix equip de govern. Al maig de 2018, Esquerra va presentar una moció que portava per títol Espais Verds Urbans, en la que s'instava a impulsar el Pla Director del Verd Urbà de Castellà del Vallès, exactament el mateix pla que avui demana Junts. Tot i que es va aprovar per unanimitat, és evident que aquells acords d'aquella moció mai es van dur a terme. Si no, 6 anys després, no es demanaria altra vegada. En aquella sessió plenària, l'aleshores responsable de l'àrea de territori i sostenibilitat de Castellà, Pepe González, va deixar clar que Castellà del Vallès era un municipi privilegiat perquè està rodejat de bosc, parcs nacionals i cultius, deixant entreveure que no era del tot necessari trencar-se gaire el cap en l'estat i la quantitat d'infraestructura verda del nucli urbà. 6 anys més tard, diverses places de formigó, 1.500 habitants més i l'imparable escalfament global, els castellarencs cada cop tenim el bosc més lluny i el clatell més cremat. L'any següent, al març de 2019, Esquerra va presentar una nova moció que portava per títol Arbrat Urbà, on denunciàvem la falta d'arbres madurs i la facilitat amb la que s'eliminaven zones verdes per a intervencions urbanístiques. Entre altres, demanàvem estudiar les espècies que podrien resultar més adequades en funció de cada espai, reconsiderar la poda i fer-la de la manera molt acurada per no perjudicar els arbres, incrementar la incorporació de l'arbrat en la trama urbana, especialment en places. Altre cop, ja vàrem presentar els mateixos acords que Junts presenta avui. Aquest cop, el Partit Socialista va votar-hi en contra, emprant-se en el pla director de l'arbrat viari. Aquest pla es va elaborar el 2005 i es va centrar en els arbres dels carrers de la vila, sense incloure-hi els de les places, parcs o jardins. Suposo que per això avui encara els parcs amb ombra castellà escassegen. Entendran, doncs, la nostra sorpresa en llegir la moció i els acords consensuats entre Partit Socialista i Junts. Els acords presentats avui demostren que aprovar una moció en aquest plenari és lletra morta. Malgrat tot, i com no podria ser d'altra manera, Esquerra votarà a favor d'aquesta moció. Potser ara que l'arbrat i el verd urbà es promociona en fires tecnològiques internacionals, el Partit Socialista hi destinarà més recursos i més interès. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Més intervencions per part de la CUP. Té la paraula la seva portaveu, la senyora Marga Unzins. Quan vulguis, Marga.
Gràcies de nou. La importància de l'arbrat ja l'hem portat al plenari i la CUP en diverses ocasions en forma de preguntes. Estem absolutament d'acord en que s'ha de treballar en aquest sentit. Hem estat mirant el pla director d'Albert Urbat de la Diputació i ens sembla que pot ser una bona eina. Tot i això, creiem que el punt 2 dels acords està fora de lloc, ja que és un punt molt tècnic i la nostra feina no és la de tècnics, és la de polítics. Llavors, creiem que no té sentit i el punt 4 ja quedaria recollit dins del pla director d'Albert Urbà i llavors seria redundant. I sí, ja sé que us ho podria haver comentat, però tothom sap que he tingut problemes informàtics a principi d'aquest curs i m'ha estat molt difícil poder fer doncs, aquest seguiment i aquestes propostes. Dit això, si realment creuen en la importància de l'arbrat, no continuïn defensant estructures com el quart cinturó, on aquests arbres que diuen defensar seran substituïts per tones d'asfalt. No poden defensar els arbres amb una mà i condemnar-los amb una altra. Siguin coherents, si us plau.
Sí, Miquel, vols dir alguna cosa? Sí? Val. És que dius que sí, però... Molt bé, doncs tens la paraula, Miquel, quan vulguis.
Gràcies, alcalde. Compartim la preocupació per l'impacte del canvi climàtic i reconeixem els múltiples beneficis que l'arbrat aporta a la salut i al benestar de la població. La reducció de temperatures extremes, la millora de la qualitat de l'aire i l'estimulació d'activitats comunitàries són aspectes que considerem essencials per la millora de la qualitat de la vida, de vida a la nostra ciutat. Sí que volem contribuir amb algunes consideracions. És aconsellable fer un diagnòstic exhaustiu sobre l'estat actual de l'arbrat urbà abans de realitzar un pla director. Això inclou identificar els arbres en mal estat, les zones amb escàs arbrat i les necessitats de manteniment i protecció dels arbres ja existents. Proposem establir mecanismes d'avaluació i seguiment periòdics per valorar els resultats del pla director i ajustar les estratègies si fos necessari. Això garantiria l'eficàcia de les accions implementades i la seva adaptabilitat a les necessitats canviants de l'entorn urbà. Finalment, volem reafirmar com a grup la nostra voluntat de treballar conjuntament en pro del bé comú i la millora de la infraestructura verda castellà. Estem a favor de la creació d'un pla director per a la infraestructura verda que integri propostes i contribueixi a un entorn urbà més sostenible, saludable i agradable per a tots els ciutadans. Ara toca castellà, emetrem un vot favorable en aquesta moció i també estarem d'acord amb el quart cinturó o amb la ronda que vingui, perquè són coses diferents que podem treballar tots junts per poder funcionar. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, regidor. Sí, no sé si obrim torn de rèplica, si vol afegir alguna cosa. No, em sembla que sí que el senyor Pepe Leiva, potser per al·lusions, vol afegir alguna qüestió més en el debat, quan vulguis. Pepe.
Sí, a mi m'agradaria comentar que en els darrers anys, ja fa aproximadament 3 o 4 anys, nosaltres tenim una partida exclusiva d'arbrat viari que abans no teníem com a inversió, que no només tenim aquesta partida exclusiva pel tema d'arbrat viari de 30.000 euros en cada un dels pressupostos, sinó que a més hem fet 2 projectes en l'any 22 i 23 exclusivament només de plantació d'arbrat viari. Molt fàcil fer filosofia de qual seria la millor opció en tema d'arbrat viari, creient que sí, que potser algun acord pugui ser massa grècnic, però moltes vegades hem d'intentar recollir dintre dels acords tot allò que creiem convenient, sobretot en matèria d'esporga, que darrerament és una de les coses que estan agafant més rellevància. En el tema que estava plantejant el regidor de la Toca, sí que tenim diagnosticat l'arbrat viari i a més el tenim inventariat. És per això que podem demanar que recurs a Diputació per poder tenir el pla director del vet urbà una vegada que ja han fet l'inventari i el diagnòstic de tots els arbres.
No sé si algú vol afegir alguna qüestió més. No? Doncs, si els sembla, passem primer a votar les esmenes de la moció i després passem a votar directament la moció. Moció presentada pel grup municipal de Junts per Castellà que porta per títol Moció per implementar un pla director per la infraestructura verda del nucli urbà. En contra de les esmenes, abstencions, vots favorables a les esmenes perquè siguin incorporades en el text. D'acord? I ara passem a votar, en aquest cas, el contingut de la moció. Vots en contra, abstencions, vots favorables, vota favorablement al conjunt del plenari. Per tant, s'aprova per unanimitat. I passem al punt 12, moció presentada pel grup municipal d'Esquerra, que porta per títol moció sobre parcs infantils i zones d'esbarjo inclusius a Castellà del Vallès. Cedeixo la paraula, en aquest cas, a la regidora, la senyora Núria Ribell, perquè faci l'exposició de motius en representació del grup d'Esquerra Republicana. Quan vulguis, Núria, tens la paraula.
Moltes gràcies, alcalde. Moltes gràcies a tothom. Moció sobre parcs infantils i zones d'esbarjo inclusius a Castellà del Vallès. En la Convenció sobre els drets de l'infant adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 es va fer constar. Article 27.1. Els estats membres reconeixen el dret a tots els infants a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social. Article 31.1. Els estats membres reconeixen el dret de l'infant al descans i a l'esplai, a lliurar-se al joc i a les activitats d'esbarjo adequats a la seva edat i a participar lliurement en la vida cultural i a les arts. 2. Els estats membres han de respectar i promoure el dret de l'infant a participar plenament en la vida cultural i artística i han d'afavorir oportunitats de participació en activitats culturals, artístiques, recreatives i d'esplai. Els infants necessiten espais de jocs on poder compartir el seu temps d'oci. El procés d'inclusió pretén minimitzar les barreres perquè tots els nens i nenes siguin partícips sense importar característiques físiques, mentals, socials, contextos culturals, etc. Cal crear espais solidaris on es fomentin els valors com l'amistat i la companyia. El joc és fonamental per al desenvolupament integral dels nens i nenes. No només contribueix al desenvolupament físic, sinó que també promou habilitats socials, emocionals i cognitives. Els parcs inclusius garanteixen que tots els infants tinguin l'oportunitat d'experimentar i beneficiar-se d'aquestes activitats. Els parcs inclusius reflecteixen la diversitat de la societat en proporcionar espais que poden ser gaudits per tots els infants, independentment de les seves capacitats que pugui tenir cadascú. Fomenten el respecte i l'acceptació de les diferències des d'una edat primerenca. La inclusió als parcs infantils contribueix a la participació social dels nens i nenes amb capacitats diverses. Els ofereix l'oportunitat d'interactuar amb els companys i companyes sense barreres, promovent la comprensió mútua i la construcció d'amistats. Els parcs infantils inclusius no només són importants en la qualitat de vida dels infants amb diversitat funcional, sinó que també ho són per a les famílies, ja que existeix una gran necessitat de poder disposar d'aquests espais inclusius on poder realitzar activitats de lleure i d'esbarjo. Des del grup municipal d'Esquerra creiem necessari que els parcs infantils siguin inclusius, un espai on tots els nens i nenes puguin gaudir-ne, on es diverteixin junts, coneguin i aprecien les diferències, fent rutes accessibles per cadires de rodes o amb el bastó per infants amb ceguesa, incloure superfícies de joc que siguin fàcils de transitar, rampes d'accés i passadissos amples. També posar punts de referència pels infants amb dificultats de visió. Utilitzar senyalització clara i comprensible, que inclogui pictogrames i text fàcil d'entendre per a infants amb discapacitat cognitiva. Això facilita l'orientació i la comprensió de l'entorn del parc. Incloure estructures de joc adaptatiu que puguin ser gaudits per nens i nenes amb diferents habilitats físiques i cognitives, disposar de tests en braille o sonors per als infants amb ceguesa o baixa visió. L'objectiu no és crear nous espais de lleure aïllats, sinó que el que cal fer és que els espais de lleure que ja existeixen al nostre municipi incloguin jocs que puguin ser utilitzats per tots els infants independentment de les seves capacitats, considerant que tots els nens i nenes tenen dret a jugar i a gaudir d'espais recreatius de manera segura i accessible. Actualment el municipi de Castellà del Vallès no compta amb cap parc veritablement inclusiu. Hem fet un estudi de camp de 13 parcs infantils que són Parc Cal Calissó, Plaça Llibertat, Plaça Francesc Macià, Plaça Catalunya, Plaça Europa, Plaça Lluís Companys, Plaça Puig de la Creu, Plaça Enamorats, Espai Torrà, Plaça Nova, plaça Pau Casals, l'era d'en Patasques, plaça de Miquel Pont i plaça Mirador, on hem observat que si bé hi ha algunes estructures on poden accedir infants amb algun tipus de discapacitat, com ara gronxadors nius adaptats, no hem trobat cap gronxador per poder accedir amb cadira de rodes, ni tampoc tobogans amb rampes suaus, senyalitzacions clares o text en braille o sonors. També s'ha de tenir en compte l'estudi publicat el dia 27 de maig d'aquest any al portal de notícies 3CAT, on informen que els terres de cautxú dels parcs infantils estan sota sospita perquè podrien alliberar tòxics. L'estudi del CISC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, alerta que és un material que conté molts contaminants químics i estan investigant què passa quan es degraden amb l'ús. Els parterres de coloraines dels parcs infantils tenen contaminants que poden afectar el medi ambient i la salut. Es tracta d'unes superfícies plastificades que han proliferat per tot Catalunya. Una part d'aquestes es fan amb pneumàtics reciclats, que ja hi ha moltes publicacions científiques que alerten que aquests materials conté algunes substàncies tòxiques, i al damunt dels pneumàtics triturats hi posen un cautxú sintètic nou tenyit de colors vius. Atès que la creació de parcs infantils veritablement inclusius implica considerar una varietat d'elements per garantir que tots els infants, independentment de les seves habilitats, hi puguin participar plenament, el grup municipal d'Esquerra Republicana proposa l'adopció dels següents acords. 1. Agafar el ferm compromís de treballar perquè tots els parcs infantils del nostre municipi siguin inclusius. 2. Acordar que els nous projectes dels parcs infantils que es dissenyin seran inclusius i dur aquest procés a terme de manera progressiva als parcs ja existents. 3. Incorporar àrees de descans amb seients accessibles i ombra. Aquestes àrees han de ser inclusives i tenir en compte les necessitats dels infants amb discapacitat. I 4. Substituir el cautxú. Estudiar amb els serveis tècnics municipals la substitució del cautxú. És necessari anar substituint aquest material per elements alternatius més sostenibles i en composició i manteniment. Gràcies.
Moltes gràcies, regidora. Si li sembla, després d'aquesta exposició de la moció que ha fet en relació a l'estat dels parcs infantils i zona d'esbarjos inclusius, cedeixo la paraula en aquest cas a qui defensarà la posició de l'equip de govern en aquest assumpte, que no pot ser una altra persona en aquest cas que la regidora de Diversitat Funcional, la senyora Anna Margalef, a qui cedeixo la paraula quan vulguis, Anna.
Gràcies, alcalde. Bona nit a tothom. En primer lloc, agrair al grup municipal d'Esquerra Republicana per portar a debat una qüestió tan important com és la universalitat en els espais públics destinats als nostres infants i també per la bona predisposició de la regidora Núria Rivell i per poder-ne parlar tots plegats. Gràcies també al company regidor Pepe Leiva, que és una mica amb qui heu estat interactuant aquestes setmanes perquè els virus de tarda ja han aparegut per casa meva i no estava al 100% per poder debatre aquesta moció. Creiem fermament que tots els nens i nenes tenen dret a gaudir de zones d'esbarjo segures, accessibles i estimulants, independentment de les seves capacitats físiques o cognitives. En aquest sentit, és fonamental avançar cap a una societat que promogui l'accessibilitat i el respecte cap a la diversitat ja des de la infància. Voldria, però, aportar algunes reflexions respecte a aquesta moció. És evident que els parcs infantils inclusius són una necessitat, però també hem de garantir que qualsevol intervenció en aquest sentit formi part d'una estratègia més àmplia. Això implica no només parlar dels espais existents, sinó tenir en compte les necessitats de totes les generacions, no només les infantils. Parlem d'un concepte de disseny universal que beneficia tant els infants com els adults amb discapacitats o amb mobilitat reduïda. Cal intentar evitar la sensació que aquestes mesures són excepcionals o segregadores i, per tant, cal integrar-les en tots els espais públics del municipi. Tot i que és cert que Castellà no disposa del 100% dels parcs inclusius, no podem oblidar el treball que ja s'ha començat a fer. Tenim la plaça Europa amb elements que permeten que els infants usuaris de cadires de rodes puguin accedir-hi. Estructures com els gronxadors niu a moltes de les places. Gronxadors adaptats a la plaça Europa, a plaça Catalunya, Calissó. Una estructura tàctil accessible amb rampes a la plaça Catalunya. Braille a la plaça de la Fàbrica Nova i un llarg etcètera d'elements. És evident que s'està treballant progressivament en aquesta direcció. Això és una bona base sobre la qual cal continuar. Caldrà coordinar les actuacions perquè siguin eficients i sostenibles tant en termes econòmics com socials. Estem d'acord que cal seguir implementant jocs i estructures inclusives, però com ja s'ha començat a fer, aquest procés es pot dur a terme d'una manera progressiva, aprofitant la renovació natural de les infraestructures actuals. A més, seria interessant estudiar la freqüència d'ús d'aquests jocs per assegurar-nos que les futures inversions tinguin un impacte real a la vida dels nens i nenes amb diversitat funcional. Volem destacar que la inclusió no implica necessàriament que tots els parcs siguin exactament iguals. És possible i recomanable que cada parc es desenvolupi amb una combinació única d'elements adaptats a les necessitats locals. A més, cal tenir en compte la diversitat de preferències dels infants. No tots els nens i nenes tenen les mateixes preferències, siguin quines siguin les seves capacitats, o no tots necessiten o volen el mateix tipus de jocs i d'espais. Cal adaptar progressivament els parcs amb elements concrets i això ens permetrà diversificar l'oferta i al mateix temps afegir un valor a cada zona de joc segons la seva ubicació i segons els usuaris habituals. Un altre aspecte que creiem interessant és la participació de les famílies en aquest procés. Des de l'equip de govern volem fomentar el diàleg amb les famílies d'infants amb alguna discapacitat, perquè creiem que són elles i els seus fills i filles qui millor ens poden ajudar a definir i a dissenyar quines són les necessitats reals en temes de jocs i estructures adaptades. Sense aquesta participació directa correm el risc de dissenyar espais que no responguin adequadament a les seves demandes. En aquest sentit, volem impulsar la creació d'un procés participatiu amb famílies i infants amb necessitats específiques que ens permeti recollir les seves idees i suggeriments. Això permetria crear solucions més ajustades a les necessitats reals i alhora fomentaria una percepció més positiva i comunitària dels espais inclusius. Pel que fa a la preocupació sobre l'ús del cautxú als parcs infantils, és un punt que compartim, ja que la sostenibilitat és una prioritat en aquest govern. Ara bé, la proposta de substituir les terres de cautxú per altres materials més segurs ha de ser abordada amb molta cura. Qualsevol substitució massiva suposaria no només un cost important, sinó també una complexitat logística que no podem subestimar. A més, és necessari estudiar detingudament quines alternatives són viables tant des d'un punt de vista mediambiental com un punt de vista econòmic. Un canvi sobtat podria generar més inconvenients que solucions si no s'executa un estudi rigorós previ. En resum, estem plenament d'acord amb la necessitat d'avançar cap a uns espais de lleure més inclusius i accessibles, però ho hem de fer amb una visió més àmplia i estratègica que integri la sostenibilitat, el manteniment i la participació ciutadana. A més, és important reconèixer el camí iniciat i no crear la sensació que partim de zero, sinó que estem construint sobre els avenços ja assolits. Dit això, i reiterant el nostre agraïment per les propostes d'aquest tipus i per la vostra capacitat de diàleg a acceptar les esmenes que us hem proposat, el nostre vot serà favorable. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. No sé si hi ha intervencions per part dels diferents portaveus dels grups municipals. Sembla que sí. Demana la paraula en aquest cas la senyora Olga Arpal en representació del grup de Junts per Castellà. Quan vulguis, Olga, tens la paraula.
Gràcies, alcalde. Bon vespre. A veure, Castellar és una vila on, per sort, podem gaudir de molts parcs infantils. Algun d'ells, com és el de l'Espai Tolrà, es fa servir com a mostra per molts municipis. Un parc que les famílies a les xarxes el descriuen com un dels millors dels voltants. Seria ideal que tots els acords de la primera versió de la moció es poguessin dur a terme, però també sabem que reformar tots els espais de cop no és viable. Hem d'acceptar les possibilitats, sobretot logístiques i econòmiques. Sí que podem veure que el test definitiu canvia molt els acords proposats, en un principi molt ambiciosos i detallats, i ara resulten més genèrics, però també segurament més assumibles i realistes en funció del que ja tenim fet i el que es pot fer en el futur de manera progressiva. No hi ha dubte que totes volem que hi hagi més inclusió en tots els àmbits de la vida. Votarem a favor. Gràcies.
Moltes gràcies. Sí, Miquel Vilanova vol tornar a intervenir, en aquest cas sobre el contingut de la moció que tracta sobre parcs infantils i zona d'esbarjo inclusius. Quan vulgui, tens la paraula en representació del grup Ara Toca.
Gràcies, alcalde. Des d'Ara Toca creiem que la moció plantejada per Esquerra Republicana és un pas important cap a una inclusió efectiva dels infants en els espais de lleure del municipi. Els drets recollits a la Convenció sobre els Drets de l'Infant, com el dret a un nivell de vida adequat i el dret al descans i l'esplai són fonamentals per garantir que tots els nens i nenes tinguin l'oportunitat de jugar i desenvolupar-se en un entorn que respecti les seves necessitats. La proposta no només busca crear parcs nous, sinó adaptar els existents per convertir-los en espais veritablement inclusius i accessibles. Això no només beneficiaria els infants amb discapacitat, sinó a tota la comunitat, promovent valors com el respecte, la tolerància i la diversitat des d'una edat primerenca. Votar a favor d'aquesta moció és un compromís per la inclusió social i amb el benestar de tots els infants del municipi. Votarem, evidentment, a favor.
Molt bé. Doncs moltes gràcies. No sé si, en aquest cas, per part del grup proposant, el grup d'Esquerra Republicana, la seva representant, la senyora Núria Ribé, vol afegir alguna qüestió?
Sí,
obrim ronda de rèplica.
No, aclarir amb l'Anna que quan has dit que... Bueno, ja he fet una moció sobre els parcs infantils inclusius. Ah, perquè s'està engegat. Ah, perquè el tens... Vale. Perdona, que la moció és sobre els parcs infantils inclusius. Val? Sí que hi ha generacions, llavors ja es faran futures mocions sobre altres generacions, perquè avui en tinc moltes pensades. No? És a dir, clar, ara m'he volgut només dedicar a la infància, perquè des de la infància es comenci a visualitzar el que és la discapacitat i el que és la inclusivitat. No? Llavors sí que hi ha places, bueno, la plaça Europa, no? Que hi ha alguns espais, hi ha un espai, però no és totalment inclusiu. Si una cosa és que sigui accessible, l'altra cosa és que sigui inclusiu. No és totalment inclusiu. Val? Si no, no hi ha un engronxador que s'hi pugui posar una cadira de rodes, per exemple, a la plaça Europa. I llavors, referent al cautxú, no sé qui, si ho ha dit Junts o... bueno, que, no, tu també, Anna. Que jo crec que s'ha de prioritzar la salut abans de valorar altres coses. És a dir, el que estan jugant els nens estan jugant sobre cautxú, estan dient que és tòxic, i llavors jo penso que és prioritari mirar-nos això. I llavors, bueno, amb el que heu dit vosaltres també, vull dir, s'ha dit que mica en mica es aniran canviant, és a dir, no es farà tot de cop, sinó que si els parcs nous que hi hagin s'hagin de fer, es faran inclusius, i els altres mica en mica anar-los fent així inclusius. Val? Crec que de moment...
Vols afegir alguna cosa? O...
Sí, un parell de coses només. Això que dèiem de les generacions, em refereixo potser a una versió inicial que hi havia més inicial d'aquesta moció que parlava, doncs, que hauríem de pensar en bancs i ombres pels infants i pels cuidadors. El que vull dir jo és que hem de pensar, posem molt la paraula inclusió i realment hauríem de parlar de universalitat, no? Si fem uns bancs còmodes per tothom amb ombra, doncs poden ser pels infants amb necessitats, pels seus pares, però per qualsevol persona que estigui. El que vull dir és que intentem no segregar o no estigmatitzar, i per tant, en la mateixa línia, qualsevol element que instal·lem en un parc hauria de ser universal per tothom. Clar, és molt difícil. Què és per vosaltres inclusiu? Em dieu, no hi ha parcs inclusius. Bueno, a la plaça Europa hi ha un gira-gira, hi ha un sorral, hi ha un sube i baja, pensat especialment per persones usuàries de cadira de rodes, però també que hi puguin pujar nens que no hi puguin jugar, nens que siguin usuaris de cadires de rodes i d'altres que no, perquè què és un parc realment inclusiu 100%? Ens hem de plantejar si d'entrada hem de retolar tots els parcs en braille o fer un estudi de necessitats i veure realment quants infants tenim, quants usuaris, en quina zona, què li cal a cadascun, perquè a vegades intentem fer-ho tot a tot arreu i al final estem destinant unes energies i uns recursos que potser no estan ben enfocats perquè a nosaltres ens sembla d'una manera i realment després l'usuari és d'una altra. No? No sé si m'explico, amb que intentaria evitar la paraula inclusius i substituir-la per universals que hi puguem jugar tothom, però la inclusió 100% doncs realment potser és una mica difícil, perquè un gronxador que puguem posar a cadires de rodes, per un altre potser és un perill, perquè són estructures molt grans, que hi ha hagut casos doncs, en altres ciutats que ha passat un altre infant, s'ha trencat un braç o una cama per un cop, vull dir que a vegades el que és inclusiu per un tipus d'usuaris, per un altre els hi dificultem, no? Això ho hem de tenir una mica present. I pel tema del cautxú, evidentment, la salut va per davant de tot. El que jo he volgut dir és que hem de tenir clar per quins elements ho substituiríem, no? Perquè en el seu moment el cautxú va ser un boom, que era una cosa fantàstica, aquelles poblacions que començaven a tenir cautxú als parcs, i al final doncs, sembla ser que hi ha estudis que mostren que no és el millor i s'ha d'anar substituint, però M'agradaria doncs, saber ben bé per quins elements. Sorra, depèn de quins, depèn d'en què, si no ho fem molt bé també doncs estàs impedint cadires de rodes. Bueno, el que vull dir és que és una cosa estudiar i no pas fer la tum-tum, si no m'he sapigut explicar-li disculpes. Gràcies.
Sí, tant, Núria,
no,
vulguis.
Es pot posar per terra, s'ha de mirar sorra, i quan jo dic inclusivitat, per mi entra tot. Llavors, un parc que sigui inclusiu, i pot haver-hi un gronxador que hi pugui haver-hi per una cadira de rodes, que pugui haver-hi algun infant amb cadira de rodes, i també d'altres. És a dir, no vol dir que tots siguin amb cadira de rodes, m'entens? És a dir, que el que es pretén és que els infants juguin tots entre tots junts. I és igual si no hi ha un gronxador, però hi ha altres elements que hi puguin compartir-ho tots junts. Que un diguis, no, tu aquí no pots. Per mi vol dir això. La meva idea és aquesta, és a dir, que no hi hagin diferències entre ells. I llavors fer un estudi també em sembla una mica... Per exemple, fer un estudi quan ara, perquè sortir d'aquí quan, i potser d'aquí 10 anys hi haurà més infants que puguin necessitar-ho, que en una plaça potser dius no, aquí només hi ha un nen que ho necessiti i amb aquesta plaça no se li farà, no es farà res. I llavors què? M'entens? Si es comença a fer, tampoc no hem demanat que ho fem tot ara, sinó els nous que es facin inclusius, es fan un estudi i els que hi hagin, mica en mica, s'hagin d'anar fent.
Una última cosa, no em referia a un estudi sinó doncs, que siguessin els propis ciutadans de Castellà i famílies que potser en una trobada, en una tarda puguem fer un recull de necessitats i no que vingui ningú de fora a fer un estudi a veure com tenim Castellà i quants habitants, però que sí que surti de les pròpies famílies quina necessitat, que és el que els agradaria, que és el que troben més a faltar, això per una banda. I l'altre és que en molts parcs, o en tots els parcs de Castellà, hi ha elements inclusius, el que passa que potser, si no ens semblen ortopèdics o especials, no ens ho semblen, però des d'un sorral, pissarres que tenim a la fàbrica nova, tots els gires, saltadors d'aquests de molles que hi ha a la plaça Catalunya, tots els gronxadors que són olles ho són, perquè es pot engronxar doncs, un bebè, algú que tingui mobilitat reduïda amb els seus pares, vull dir que hi ha molts elements inclusius que no ho semblen, però sí que ho són. Fantàstic tot el que estem dient, però que hi ha una llista, no? En tots els parcs que heu llistat, doncs jo també us en podrien dir tot d'elements que hi ha en cada parc, perquè realment, per això us preguntava què és inclusiu per un i per un altre. No, una pissarra potser no és inclusiva per algú que no faci servir les mans per escriure, però segur que hi haurà algun altre element que sí que ho és. Fixeu-vos, us convido a que us fixeu que realment en els parcs... sempre un o altre element sí que hi és. Perquè el que es va pensar des de Castellà és no centrar-ho només en un parc o en dos parcs on les famílies hagin d'anar a jugar sempre allà, sinó que evidentment en tots els parcs ens puguem moure per tot el municipi i en tots ells puguem trobar diferents elements que s'ajustaran més a uns o als altres segons les capacitats de cadascú. Gràcies.
No, per mi, Anna, és que amb això, anem, tu hi entens, jo també hi estic posada, però per mi inclusiu, és a dir, no, hi ha Braille i hi són en totes les places, no hi són. Llavors no hi ha cap plaça veritablement inclusiva. Sonores, places sonores n'hi ha, llavors no hi ha places totalment inclusives. M'entens? Que es vagi fent, que es vagi estudiant, que s'hi vagi aplicant, però dir que són inclusives no ho són totes. M'entens? Amb això ja em refereixo i amb això és una mica amb el que jo vull anar.
Molt bé. Jo sempre s'aprèn alguna cosa nova, especialment quan hi ha un debat ric en idees, i a mi em sembla que una de les coses que m'ha quedat claríssima, i miro en aquest cas a la regidora de diversitat funcional, és la necessitat també de començar a modular el nostre llenguatge i poder-lo transformar, i segurament hem de deixar de parlar d'inclusivitat i el de què hem de començar a parlar, que de fet des de la regidoria jo crec que impulseu també en relació a aquests temes parlar sobretot i fer referència al disseny universal. A mi em sembla que aquest és el tema, no? Perquè inclusivitat, en el fons, un està dient que hi ha algú que no està i que hauria de poder també fer ús i gaudir, en aquest cas, d'un determinat servei. I no es tracta d'això, no es tracta de segregar d'origen, sinó fer un disseny universal de tal manera que tots els usuaris, amb totes les seves característiques i les seves complexitats i les seves biografies i les seves casuístiques, puguin fer ús d'un espai que sigui accessible per part de tothom, no? I a mi em sembla que aquest segurament és un tema important també a modular en relació al tema del el llenguatge, i que, per tant, el que hem de fer, més que places inclusives, és de fer un desdeny universal pel conjunt dels espais públics del municipi i que, per tant, que tothom en pugui fer ús sense cap tipus de problema. Molt bé, doncs, si els hi sembla, passem a la votació d'aquesta moció presentada pel grup municipal d'Esquerra que porta per títol moció sobre parcs infantils i zona d'esbarjo inclusius a Castellà del Vallès. Sí, primer les esmenes, com m'ha fet notar el secretari de la corporació, no, el senyor Joan Juni. Molt bé, sempre atent, així m'agrada, fent l'apunt. A favor de la incorporació de les... en contra de la incorporació de les esmenes, abstenció, vot favorable a incorporació de les esmenes, contingut de la moció, vot en contra de la moció, abstencions, vot favorable, també s'aprova per unanimitat. Passem ara a la tretzena i última de les mocions presentades en temps i forma. Es tracta de la moció presentada pel grup municipal d'Esquerra que porta per títol moció per actualitzar el Pla d'Equipaments Esportius o MIEM, mapa d'instal·lacions esportives municipals. Cedeixo la paraula, en aquest cas, al regidor del grup d'Esquerra Republicana, el senyor Txema Navarro, perquè faci la seva intervenció i exposició de la moció. Quan vulgui, Txema.
Gràcies, senyor alcalde. Bon vespre a tothom. El juny del 2008 es va acabar l'elaboració del Pla d'Equipaments Esportius de Castellà del Vallès, que desenvolupava el PIEC, Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, segons decret 95/2005, de 31 de maig i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El document es va elaborar d'acord amb l'establert a l'article 24 del capítol 4 Desplegament de la normativa i d'acord amb les directrius i determinacions exposades a l'apartat 8.3.4 de la memòria d'aquest pla territorial sectorial referent al mapa d'instal·lacions esportives del municipi. Aquest pla d'equipaments esportius de Castellà havia de concretar les necessitats esportives dels ciutadans de Castellà i definir les polítiques esportives a desenvolupar detallant els dèficits en instal·lacions i equipaments esportius i el model de gestió a seguir. Segons el propi pla, els objectius eren analitzar el sistema esportiu del municipi, diagnosticar el sistema esportiu i realitzar propostes. Per a la realització del pla es van tenir en compte tres fonts: enquesta sobre pràctica fisicoesportiva de la Generalitat de Catalunya de 2005, la guia d'hàbits esportius de la Diputació de Barcelona i l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Castellà. En aquest pla es fa referència a les polítiques a desenvolupar: realitzar promoció esportiva, aprofitar l'entorn natural per promocionar la pràctica esportiva, aprofitar els espais esportius per a la realització d'activitats esportives i també vull destacar que es feia referència a la voluntat de l'Ajuntament de crear el Consell de l'Esport amb representació de les diferents entitats del municipi. Amb aquest pla també es defineixen dos objectius bàsics: completar i millorar la dotació d'equipaments esportius del municipi i potenciar la pràctica de l'esport per part dels ciutadans. El pla es va realitzar un exhaustiu estudi de les instal·lacions existents i es van presentar diferents propostes d'actuació que implicaven algunes reformes a les instal·lacions existents i la construcció de nous equipaments. Atès que l'anterior pla es va elaborar l'any 2008 amb dades de la Generalitat de 2005 i de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castellà del 2008, dades que, òbviament, han quedat desfasades. Atès que durant els últims anys els pressupostos de l'actual equip de govern pel que fa referència als esports no arriben a la despesa mitjana de la província. Atès que fins i tot hi ha entitats esportives que intenten utilitzar els pressupostos participatius per poder pal·liar les mancances a les nostres instal·lacions esportives, quan nosaltres entenem que aquestes mancances s'haurien de cobrir amb els pressupostos ordinaris municipals. Atès que un dels punts de les polítiques a desenvolupar reflexats al pla del 2008 era la creació d'un Consell de l'Esport format per l'Ajuntament i el conjunt d'entitats esportives i que anteriorment ja va existir un intent de crear un i no va tenir continuació, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Castellà del Vallès sol·licitem es prenguin els següents acords. 1. Instar a l'equip de govern a demanar una subvenció pública per a l'elaboració d'un nou pla d'equipaments esportius o MIEM, mapa d'instal·lacions esportives municipals, amb l'objectiu de tenir aquest pla abans d'acabar aquest mandat. 2. En cas que aquestes subvencions siguin denegades, instem a l'equip de govern a assumir les despeses de l'elaboració d'aquest estudi. Nosaltres considerem totalment assumible les despeses que pot generar la realització d'aquest pla. 3. Crear en un breu període de temps un nou Consell de l'Esport format per representants de l'equip de govern, representants dels diferents partits amb representació a l'Ajuntament, tècnics de la Regidoria d'Esports i totes les entitats esportives de la vila. Moltes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidor. Si li sembla, en aquest sentit, per part de l'equip de govern, defensarà el seu posicionament el regidor d'Esports, el senyor Nacor Bueno. Quan vulguis, tens la paraula, Nacor.
Bon vespre, gràcies, Ignasi. En el ple que hi ha dues mocions en el català, jo faré la meva intervenció en castellà, però és perquè m'expresso millor. La següent intentaré fer-la en català i us demano disculpes per això. ¿Vale? Nos sentamos con vosotros para poder negociar una moción y hemos hecho lo posible para que así fuera, pero sintiéndolo mucho el voto va a ser negativo. He visto en redes sociales una frase que me ha molestado, que es que le estamos faltando el respeto a las entidades. Si aprobamos esta moción, estamos aceptando que es cierto ese comentario. Cuando negocio las cosas, pongo todo de mi parte, como ya habrán visto, y mis negociaciones sinceras, con intención de sumar, con intención de contribuir al bien común. Su actitud durante la negociación me pareció honesta, pero esto de negociar una moción y al día siguiente decir que denuncian que no hacemos nada, que no tenemos voluntad de ayudar al deporte en Castellar, que les estamos faltando el respeto a las entidades, que no les damos recursos, esto no es cierto. ¿Que se puede hacer más y mejor? Seguramente. Y en ello estamos. Cierto es que el MIEM está hecho en 2008 y la población ha crecido en unos 2.500 habitantes desde entonces y las tendencias de práctica deportiva también han ido cambiando, sobre todo a partir de la pandemia. Hay que tener en cuenta que el MIEM valora todas las instalaciones deportivas de nuestro municipio, ya sean públicas o privadas, contando también con los espacios deportivos de los centros educativos y los que están al aire libre. El MIEM del 2008 decía que nuestro municipio tenía un déficit de lámina de agua. Hoy en este pleno estamos movilizando más de 2 millones de euros para dar cumplimiento al MIEM del 2008 con 1.000 metros cuadrados de lámina de agua. Esta semana pasada se ha licitado un contrato de una pérgola con placas solares en la pista de atletismo, como fruto de diferentes reuniones con la entidad donde nos manifestaban la necesidad de sombras. Las dos pistas de parquet junto con la cubierta del Spy Tolra se han adjudicado recientemente y se iniciarán las obras por valor de unos 280.000 euros. El MIEM del 2008 no decía nada de pabellones, pero el equipo de gobierno que ha ido por delante hace 6 años aproximadamente empezó a adecuar el Spy Tolra, unos 12.000 metros cuadrados para la práctica deportiva. Gracias a esta visión, un total de 8 modalidades deportivas, rítmica, karate, kempo, fútbol sala, voleibol, básquet, patinaje artístico, tenis taula, son practicadas en este espacio. Si analizamos los espacios que tenemos en el Spy Tolra, estos equivalen a 3 pabellones. Para poder, sobre todo, entrenar, pero también para hacer algún tipo de competición. Perdón. Hay que tener en cuenta que es un espacio que no está destinado para la práctica deportiva y poco a poco lo estamos adecuando con un esfuerzo económico muy importante. En este tiempo se han invertido en SPAI alrededor de 2 millones de euros. Como sabrán, en función del modelo deportivo que escoge cada municipio, unos ayuntamientos tienen más costes directos que otros, porque su modelo deportivo es centralizarlo todo en el propio ayuntamiento. Nuestro municipio, en este caso, basamos nuestros modelos deportivos en la promoción a través de nuestros clubs y nuestras entidades, y también en la gestión indirecta de servicios de gestión de instalaciones deportivas, como SIGE. Desconozco cómo han calculado que el gasto en el deporte sobre el total del presupuesto es inferior a la media de los ayuntamientos. Hay que ser honesto y comparar cosas iguales. Podrías comparar la cantidad media que ingresan los ayuntamientos como ingresos corrientes que provienen de deportes y compararlo con los del Ayuntamiento de Castellar, que ya os avanzamos que Castellar ingresa cero, ya que a las entidades no se les gira tasa por uso de instalaciones deportivas, ni por el gasto de conserjería, ni en limpieza, ni de mantenimiento, etc. Al hacer el cálculo del gasto en deporte, ¿habéis tenido en cuenta el gasto en limpieza, luz, gas, conserjería, mantenimientos, etcétera? Porque estos gastos no están presupuestados en la orgánica de deportes, pero sí en el programa. Miren, he hablado prácticamente con todas las entidades que utilizan y comparten instalaciones deportivas de nuestro municipio. Nadie de su partido se ha puesto en contacto con ellos para ver sus necesidades. Mi pregunta es, ¿cómo pueden saber las necesidades de las entidades y cómo saben si les estamos faltando el respeto si no se reúnen con ellos? Cuando dicen por redes sociales que cumplamos nuestras promesas, ¿a qué se refieren? Que las cosas no se hagan con la premura deseada no significa que no haya intención real de llevarlas a cabo. Otra cosa curiosa es que digan que las entidades deportivas utilizan presupuestos participativos para mejorar las instalaciones, porque el ayuntamiento no cumple con sus obligaciones. Teniendo en cuenta cuál es nuestro modelo de promoción del deporte, basado en la colaboración con las entidades, creemos que tiene sentido que las entidades puedan presentar propuestas en los presupuestos participativos para manifestar sus demandas. Viene la mención que crea un consell del esport con las entidades deportivas del municipio para que puedan proponer temas sobre el deporte en castellar y cuando pueden, a través de los presupuestos participativos, dicen que no está bien. El hecho de que las entidades puedan hacer sus propuestas a través de los presupuestos participativos es una vía más para que participen en las necesidades del municipio. Otra de las vías que tenemos es el contacto directo continuado con las entidades para conocer sus necesidades y atender sus peticiones, en la medida de lo posible, claro, de manera continuada durante todo el año. Hablando del Consell del Sport, ¿vale? La AEEC, Agrupación de Entidades Esportivas de Castellar, se creó en el año 2005. Por la información que nos pasan, ese año se hizo la Fira de Entidades y la NIT del Sport. La comisión que tenía que promover la revisión de los criterios de la cesión de usos de las instalaciones deportivas y del criterio del reparto de las subvenciones no funcionó por falta de acuerdos entre las entidades. Cada una tiraba para su lado. La agrupación llegó aproximadamente a los dos años de vida. El motivo principal fue la dificultad de llegar a acuerdos en los temas importantes y el hecho de que trabajar para la agrupación suponía una sobrecarga importante para los miembros de esta, ya que tenían otras responsabilidades en sus entidades. La entidad se mantuvo de alta varios años, pero sin ninguna actividad. Uno de los representantes fue el que inició los trámites para darla de baja en el registro de la Generalitat. En resumen, es que la propuesta de que las entidades trabajaran conjuntamente en temas de interés común, duró muy poco y las personas de las pocas entidades que se interesaron se quemaron en menos de dos años. A pesar de que no funcionó como se esperaba y de que el voto sea negativo, nos reunimos con las entidades para ver qué les parece y en función de lo que nos digan actuaremos en consecuencia. En conclusión, para seguir colaborando de la mejor manera posible con nuestras entidades deportivas, seguiremos en contacto con ellos. Saben que somos un equipo de gobierno abierto y cercano y pueden contactar con nosotros siempre que quieran. Igualmente, como os dije en la moción del 2022 que defendió el señor Martori, seguiremos intentando que Diputación nos ayude a hacer el MIEM y buscaremos los recursos necesarios para poder hacer la redacción de este documento. Y por último, ahora no nos digan de que como votamos en contra de la moción, no piensen que el equipo de gobierno no estará al lado de las entidades deportivas en la promoción del deporte, porque estarían faltando a la verdad. Muchas gracias.
Bé, moltes gràcies. Més intervencions. En aquest cas, per part del grup de Junts, té la paraula la seva representant, la seva regidora, la senyora Olga Arpal. Quan vulguis, Olga.
Gràcies de nou. Bueno, estem d'acord que Castellar s'ha fet gran i que cada vegada més persones practiquen esport. En algun d'ells, com el patinatge, hockey o atletisme, som un referent a la comarca. També sabem que pocs municipis tenen tres pavellons esportius, més l'equipament de l'espai Tolrap, pistes de tennis, de pàdel, atletisme, etc. Totes les entitats disposen d'una seu municipal, en alguns casos compartides. Clar que seria ideal no haver-les de compartir ni fer servir els patis d'escola, però no podem passar per alt que amb un MIEM ens diran que les instal·lacions municipals es poden fer servir perfectament per activitats esportives fora de l'horari lectiu. D'uns anys aquí, l'esport s'ha tornat més tècnic, exigent i competitiu, i això comporta que la majoria de les modalitats requereixen més dedicació, per tant, més necessitat de temps en l'espai on es practiquen. Però no hem d'oblidar que paguem quotes municipals, no som centres del rendiment privats. D'igual manera, creiem convenient que aquest MIEM s'actualitzi. La pregunta és si és necessari fer servir una partida dels pressupostos o esperar un temps raonable a que es faci càrrec la Diputació. Ja que ara per ara els espais hi són, potser no a gust de tots i totes, però hi són. Per una altra banda, crear un Consell de l'Esport pot comportar tant beneficis com problemes. S'hauria de valorar molt detingudament en quin fi es fa. Realment, les entitats ja es posen d'acord amb situacions que es troben i quan no, el tècnic de l'Ajuntament o el regidor, des d'una perspectiva neutra, arriba al millor punt d'entesa. Nosaltres ens abstindrem. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, regidora. Més intervencions? Sí, Miqui, no vols dir res, eh? Val, perfecte, doncs tornem en aquest cas al grup proposant, torno a cedir la paraula en aquest cas al Xema Navarro, que ha defensat la moció, quan vulgui, Xema.
Gràcies un altre cop. En primer de tot, ens sap greu que el senyor regidor s'hagi pres una publicació en la xarxa social com algú personal. Per nosaltres, manca o falta de respecte és tenir uns barracons com els que té el Club de Tècnics de Castellà. Falta de respecte és no poder fer natació al teu poble. Falta de respecte és la falta de manteniment d'algunes instal·lacions esportives. Falta de respecte és utilitzar espais no destinats a instal·lacions esportives com l'Espai Torrà, encara que l'equip de govern es vanaglòria d'això. I sí que és veritat que s'han fet moltes coses, però pensem que s'han fet sense tenir un pla endreçat. Per això creiem del tot necessari actualitzar aquest PM. Moltes gràcies.
Sí. Molt bé, doncs deixo la paraula en la rèplica també al senyor Nacor Bueno, regidor d'Esports.
Bueno, empezaré por el club de tenis. Está Mario aquí. Creo que tenemos una reunión en breve para abordar el tema. Entiendo que no pueden saber, pero bueno. Hostia, lo de la piscina es un caso casual, o sea, es un tema que durará 3 meses. No es un tema y se ha hecho para renovarlo y para que todo el mundo... o sea, que esté nuevo y que funcione todo perfectamente y que todo el mundo esté seguro y que, hostia, es una instalación que la cubierta no estaba bien y había que cambiarla. Entonces, pues la gente evidentemente no va a poder hacer deporte hasta que se arregle. Pero es que estamos en ello. Si no estuviéramos en ello, puedo llegar a entender que se dijera, hostia, es que han dejado eso, se ha cerrado y nadie está arreglando nada. Estamos en ello, ya lo han comentado antes. El Espai Torrà... Oye, discúlpenme, no sé, igual vengo de otra tierra. El Espai Torrà es espectacular. El Espai Torrà, discúlpenme. ¿Han estado allí en el Espai, no? Del Espai Torrà. ¿Cómo hacer rítmica? ¿Habéis hablado con Eva de rítmica? Si está contenta en el Espai. ¿Habéis hablado con los chicos de tenis taula? Si están contentos en el Espai. ¿Con los de boys? ¿Están contentos con la pista que tienen? No sé, ¿eh? Porque al final igual es una sensación que tienen ustedes, pero hostia, hablan con las entidades y si quieren estoy yo delante con ellos. Ahora vamos a hacer 2 pistas de parqué. ¿Por qué? Porque sabemos que el suelo donde está practicando básquet no es el más adecuado, por lo tanto lo vamos a cambiar. Ya lo sabemos. ¿Que podríamos hacerlo todo de golpe? Pues, posiblemente, pero tenemos que ir haciéndolo pues, conforme podemos. Y después el siguiente paso es el Espai Firal, porque también hay otra entidad que hace fútbol sala que hay que intentar ayudarla. Pero es que eso lo tenemos en cuenta. Y de verdad, hostia, cualquier entidad que ha venido de otra población a jugar partidos al Espai Torrà, sobre todo el vóley, que es el que más hace, hacer torneos en el tenis taula. O sea, se quedan alucinados del espacio. Se hizo el 3x3, la nueva entidad Piña Básquet Castellar hizo el 3x3 y vinieron entidades de Badalona que apoyaban, digamos, ese torneo. Estaba yo hablando conmigo. Que nos felicitaban por el Espai Torrà. Hostia, ¿nosotros no lo valoramos? Discúlpenme. Mire, otra cosa igual sí que me pueden echar en cara. Pero lo del Espai Torrà, de verdad, humildemente lo digo, me parece espectacular para que haya tantas y tantas entidades haciendo deporte y aparte, tantas y tantas entidades culturales utilizándolo. Gracias.
Molt bé, doncs, si li sembla, passaríem doncs, a la votació d'aquesta moció presentada pel grup municipal d'Esquerra, que porta per títol Moció per actualitzar el pla d'equipaments esportiu o MIEM, mapa d'instal·lacions esportives municipals. Vots en contra de la... Bueno, primer incorporem, perquè hi havia unes esmenes a incorporar, així ho ha fet notar en aquest cas el regidor. Per tant, vots en contra de la incorporació de les esmenes. Abstenció, vots favorables de la incorporació de les esmenes. Ara sobre el contingut, vots en contra de la moció, vota en contra de la moció l'equip de govern, abstencions, s'absté a la moció el grup Ara Toca i també el grup de Junts per Castellà, vots favorables, vota favorablement el grup de la CUP i també el grup proposant, que és el d'Esquerra Republicana. Molt bé, si no em diu el contrari el senyor secretari, en principi no hi ha proposicions i mocions sobrevingudes i passaríem, doncs, a l'últim dels punts d'aquest ordre del dia de la sessió ordinària del mes de setembre, que és l'apartat de precs i preguntes. Hi ha preguntes que formula el grup Ara Toca, hi ha preguntes que formula la CUP, hi ha preguntes que formula Esquerra Republicana de Catalunya. Si els sembla, començaríem de menys a més, de menys representació a més representació, i per tant cediria la paraula en aquest cas al portaveu del grup Ara Toca perquè formula les preguntes per ser respostes en el plenari, En tot cas, per seguir la mateixa dinàmica, si us plau, formuli totes les preguntes d'entrada i nosaltres responem. D'acord? Per tant, quan vulgui, senyor Vilanova, té la paraula.
Moltes gràcies, alcalde. Fa 10 mesos, en el ple de novembre del 23, es va plantejar una pregunta sobre la situació d'un mur en el col·legi Mestre Pla, que alguns pares i mares van comunicar com a preocupació per la seguretat dels seus fills i filles. Com a membres del grup de la Toca Castellà, considerem fonamental garantir la seguretat als espais educatius i esportius i vetllar pel benestar dels estudiants. La senyora Yolanda Rivera, en representació de l'equip de govern, va indicar que la responsabilitat de la situació del mur recau a l'Ajuntament i que les actuacions pertinents s'executarien durant el mes de el gener. Davant la preocupació que aquesta situació continua sense resoldre's, ens agradaria tenir actualitzacions sobre l'estat de treballs previstos i si s'ha concretat un calendari per la seva intervenció. Les preguntes són: quines accions s'han realitzat des de la resposta de la senyora Yolanda al mes de novembre del 23 fins ara per abordar la situació del mur desplaçat? Podem proporcionar una actualització sobre el calendari previst per la intervenció del mur? I quins han estat els motius del retard a la intervenció del mur? Hi ha obstacles tècnics o pressupostaris que impedeixen que s'hagi actuat tal com es va prometre? Moltes gràcies.
Doncs la resposta a la pregunta 1: s'ha fet memòria tècnica de l'actuació, proposta del pressupost i planificació de la intervenció. En quant a la 2, s'iniciarà l'actuació al llarg de la tercera setmana d'octubre. I en quant a la 3, és una actuació que es portarà a terme en recursos propis que han estat ocupats en altres actuacions imprevistes o urgents.
Molt bé, moltes gràcies. Cedim ara intervenció en el grup de la CUP, que també vol formular tota una sèrie de preguntes per ser respostes en el ple. Quan vulguis, en aquest cas, la regidora portaveu, la senyora Marga Unzins, té la paraula.
Gràcies. Eren preguntes sobre dos temes. Entenc que primer formulo les d'un tema, es responen. D'acord. El primer torn de preguntes és sobre el Puig de la Creu. Davant la situació actual en el Puig de la Creu, voldríem saber: les obres es justifiquen per fer front a la degradació del Puig de la Creu. Quina és la seva degradació real? Quants diners de l'Ajuntament ha rebut l'entitat Amics del Puig de la Creu i en quin concepte? Quants diners de la Diputació ha rebut també aquesta entitat Amics del Puig de la Creu i en quins conceptes? Quina és la postura de l'Ajuntament sobre el tancament del Puig de la Creu? Tenint en compte que el mirador és un espai d'especial interès local, està pensada alguna mediació perquè es pugui accedir al mirador? Quins terminis tindria aquesta mediació? En un any i mig, l'actual ha publicat 15 notícies sobre Arima Experience, que és una empresa privada ubicada al Puig de la Creu. Des de la CUP ens preguntem si hi ha alguna raó per aquesta assiduïtat. Gràcies.
Doncs, en quant a la pregunta 1, ho desconeixem, el ser una propietat privada. Quan a la pregunta 2, 0 euros. La pregunta 3, ho desconeixem. La pregunta 4, no ens correspon posicionar-nos. La pregunta 5, no estem en cap procés de mediació. I la pregunta 6, les publicacions corresponen a criteris periodístics.
Moltes gràcies. El següent torn de preguntes és sobre McDonald's. Davant els comentaris que ens fa la gent, ara ja no són rumors, però clar, les preguntes es van entrar ja fa temps, que ens fa la gent sobre els rumors d'un possible McDonald's al poble, volem saber: és cert que es vol fer un McDonald's a la rotonda on hi ha les lletres de Castellà del Vallès? Si és que sí, quina és la raó per posar un establiment d'aquest tipus al poble? Quin és el model d'oci que plantegeu pel poble? En què revertiria un negoci d'aquestes característiques al poble? Com a tot projecte on l'Ajuntament hi dona vistiplau, de ben segur que s'ha fet un estudi previ. Què hi diu respecte a la mobilitat? Quins es preveuen que siguin els horaris de màxima afluència? D'on està previst que vinguin els clients? I, per últim, quina és la projecció futura de la zona?
La resposta a la primera pregunta és que sí. A la segona pregunta les desconeixem. La tercera pregunta és el contemplat al Pla Local de Joventut, aprovat en aquest ple. A la quarta pregunta entenem ingressos per impostos, més llocs de treball. La cinquena pregunta, desconeixem aquests detalls. I la sisena pregunta, la que preveu el Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal.
Molt bé, i finalment tenim un prec que formularem al final de tot del plenari i ara cedim la paraula, en aquest cas, al grup d'Esquerra Republicana, que també vol formular una sèrie de preguntes per ser respostes en el plenari. Quan vulgueu.
Gràcies, jo tinc tres blocs. Si et sembla, ho fem així, si no, doncs, movieu. Perdó, sí. El passat abril es va aprovar per Junta de Govern Local el projecte que porta per títol Instal·lació de zones d'ombra als patis dels centres d'educació infantil i primària Joan Blanquer, Mestre Pla, Bonavista, Escola Sol i Lluna, amb un pressupost de gairebé 48.000 euros. El projecte contemplava la implementació i establiment d'elements per ombreig als patis dels centres escolars fets a mida de cada espai amb lones tensades de teixit transpirable i de protecció de rajos ultraviolats. 1. S'ha executat la totalitat del projecte? I 2. Quants i quins elements d'ombreig s'han instal·lat a dia d'avui i quina és la previsió futura?
Pregunta 1 sí, pregunta 2. S'han instal·lat un al Bonavista, un al Mestre Pla, un al Joan Blanquer, un al Sol a la Lluna. La previsió futura és complementar la resta d'escoles.
Gràcies. El ple ordinari d'abril de 2023 es va aprovar per unanimitat la moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya que portava per títol Destinar partida pressupostària a les associacions de famílies de les escoles en la que l'Ajuntament es comprometia a la plantació d'arbres i vegetació a les escoles durant el 2023 amb una despesa aproximada de 10.000 euros pel conjunt de les escoles municipals. 1. Es va executar aquesta partida. 2. Quines van ser les actuacions concretes? 3. S'han plantat arbres i vegetació a totes i cadascuna de les escoles públiques del nostre municipi, tal com es va aprovar per unanimitat? Gràcies.
La pregunta 1, sí. La pregunta, la següent, és a l'escola Sant Esteve 9 arbres i es van trasplantar 3. A l'escola Mestre Pla 6 arbres, Bonavista 6 arbres, Escola Joan Blanquer 4 arbres, Escola Emili Carles 7 arbres i Escola Sol i Lluna 2 arbres. La següent pregunta, la resposta és que sí.
Per acabar, arran algunes propostes que s'han presentat als pressupostos participatius d'enguany, des d'Esquerra ens agradaria saber per què un projecte que s'ha aprovat en Junta de Govern Local d'abril de 2024 i en plenari d'abril de 2023 i que té partides econòmiques assignades, un projecte que entraria en els objectius dels pressupostos del 2024 i esperem del 2025, ha estat admès com a proposta de pressupostos participatius? I última, l'objectiu dels pressupostos participatius és donar resposta a necessitats bàsiques que l'Ajuntament ja hauria de cobrir? Gràcies.
La primera pregunta es tracta de projectes complementaris, la segona pregunta, òbviament, no.
Molt bé, doncs formulades les preguntes, en aquest cas, tal com ha quedat en Junta de Portaveus, jo em prec a formalitzar en aquest cas per part de la regidora portaveu del grup de la CUP, quan vulguis, Marga.
Gràcies. Al ple de desembre de 2023, tots els grups municipals vam estar d'acord en donar suport al poble palestí i al plenari de febrer la CUP vam demanar que es visibilitzés aquest suport penjant una bandera als balcons del Palau Tolrà o al Mirador, com ja s'ha fet d'altres municipis. A hores d'ara veiem com el suport ha quedat tan sols en la lectura d'un manifest i prou, però a l'hora de la veritat no s'ha volgut anar més enllà. No hi ha hagut cap intencionalitat política de penjar la bandera com a símbol de suport a un poble que està patint un genocidi que no podem ignorar. I no tan sols això, s'ha donat permís a la construcció d'un McDonald's a Castellà. McDonald's, empresa que no s'han amagat mai del seu sionisme. Miri, no s'està a favor del poble palestí o no. Si no hi estan, no facin l'hipòcrita i no donin suport a un manifest en el qual no hi creuen. I si realment hi estan, d'on ve la reticència en fer una actuació simbòlica però valuosa com és penjar una bandera palestina? Com que no podem demanar ja que no es doni permís a la construcció d'un McDonald's, com a mínim demanem una vegada més, que es pengi una bandera palestina en algun espai públic i visible. Siguin valentes.
Vostè parla de banderes. Jo faig referència als 3.000 euros que va aportar l'Ajuntament de Castellà a través del Fons Català de Cooperació per tal de fer front a través d'aquesta partida d'emergències i poder ajudar en tot allò que sigui possible, en aquest cas, a la situació que estan patint els palestins i palestines per culpa d'aquesta guerra oberta que estan mantenint els israelians. Demà mateix demanaré, en aquest cas, a la regidora de Cooperació que tota la partida d'emergències aquest any es pugui destinar, evidentment, a la causa palestina. Ja veu que segurament en qüestions simbòliques pot ser que no ens acabem de posar d'acord, en qüestions reals, tangibles, que puguin ser en aquest cas d'utilitat a la massacre que està patint el poble palestí, nosaltres farem tot allò el que sigui possible. Molt bé, feta i finalitzat en aquest cas amb el prec que ha formulat la regidora portaveu de la CUP, sense haver-hi cap altre punt a l'ordre del dia, si els hi sembla, aixecaríem la sessió fins a la propera sessió plenària, ja els hi avanço, se celebrarà el proper 15 d'octubre, serà una sessió llarga perquè es portaran a aprovació els pressupostos per l'any 2025 i també les ordenances dels preus públics, les taxes previstos per l'any vinent. Moltes gràcies a tothom i fins la propera.